Bona tarda, nit. Començaríem aquesta sessió ordinària del ple. Tenim costum, per desgràcia, de guardar un minut de silenci per les víctimes de la violència, en aquest cas de gènere, i aquesta, no, des del darrer ple, com a mínim hi ha hagut dues dones víctimes d'aquesta violència de gènere, si us sembla, no, una mica per, com a homenatge i com a repulsa, no, aquests actes criminals, doncs faríem un minut de silenci. Gràcies. Doncs abans de passar a la part dispositiva del ple, com és costum, les persones del públic que ens acompanyen doncs poden prendre la paraula si algú la vol prendre. Sí? Puri?
Sí.
Endavant.
Buenas noches. He visto que en el orden del día no está el punto sobre el perímetro del bosque de Montnegre que se habló en el pleno anterior, pero aún así he decidido comentarles cuatro cosas para que las tengan en cuenta cuando decidan ejecutar el perímetro, ahora que aún están a tiempo de no cometer tantos errores como la vez anterior. Ante todo, decir que yo estoy de acuerdo con todas las medidas de seguridad que sean necesarias para cuidar nuestros bosques y evitar que ninguna persona sufra daños. Y no me niego a pagar lo que me pertenezca si es justo. Pero también quiero que se haga como se debe, reuniendo a los vecinos, presentando presupuestos de lo que se va a hacer y de cómo se va a pagar. Así al menos entiendo yo que se debería de hacer. Miren, la primera vez que se hizo el perímetro fue a finales de 2009. Como no existía ninguna entidad urbanística legal para ejecutarlo, lo hizo el ayuntamiento como indica la ley, pero no se avisó a ningún vecino de su realización y de su futuro cobro. Y así, el día 8 de 2011, dos años después, nos llega una resolución del ayuntamiento firmada por una junta de compensación que ya no existe y nos hacen responsables subsidiarios no solo de la deuda del perímetro, sino también de las parcelas privadas que me he perdido, que el ayuntamiento limpió al no hacerlo su dueño. Pero estas irregularidades ya las he explicado en alguna ocasión, aunque ustedes parece que las han escuchado, pero no las han oído, porque nuevamente han acudido a las mismas personas para que les den otra vez el beneplácito para realizar el perímetro y cobrarnos nuevamente un impuesto fijo para siempre por este trabajo. Pero no es mi intención hoy volver a hablar sobre lo que llevo años hablando. Hoy quiero hacerles unas preguntas. Miren, yo pagué lo que ustedes me pidieron por el perímetro y las parcelas privadas que ustedes limpiaron, pero una vez cobradas por ustedes a sus dueños, cosa que tengo constancia de que así ha sido, ese dinero no me lo tendrían que devolver a mí y a las personas que como yo pagaron la limpieza de esas parcelas que no eran suyas. Señor de Lofeu, me dirijo a usted porque usted estaba en ese momento y las ejecutó. O mejor aún, con ese dinero que ya tienen nuestro y la subvención de la Generalidad, que la Generalidad da para la limpieza del perímetro, ¿no creen ustedes que habría bastante para realizarlo ahora y no ahogar más a las familias que ya están suficientemente ahogadas? También me gustaría que me explicaran, si es posible, ya que en varias ocasiones lo he pedido incluso por escrito y no me han respondido, ¿qué se ha hecho con los 221.000 euros que la Generalitat dio para la urbanización Bosques del Montnegre con la Ley de Mejora de las Urbanizaciones con Déficit Urbanístico? Yo ya fui haciendo el seguimiento de los proyectos que se han realizado con ese dinero, el proyecto de reparcelación económica, un nuevo proyecto de urbanización y está también ese otro tema de regularización del polígono 1 y 2. Pero estos proyectos no suman el total de los 221 euros y pregunto, ¿qué hay de lo que ha sobrado? Y digo, ¿ese sobrante no se podría utilizar para mantener zonas verdes y aceras limpias de vegetación o simplemente arreglar alguna calle que se esté destrozando? La ley por la que nos concedieron ese dinero dice que es para la mejora de las urbanizaciones con déficit urbanístico, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de los vecinos. Pues bien, acabo con otra pregunta. ¿No creen ustedes que con todas estas pequeñas cosas que les he dicho mejoraría la vida de los vecinos de Bosque del Montnegre? Gracias. Sobre todo, tengan en cuenta, antes de aplicar el perímetro nuevamente, hacerlo como se debe de hacer. Gracias.
Sí, sí. Josep, ¿qué pot dir?
Bona nit. Jo vaig mantenir una conversa amb la senyora Puri fa 3 setmanes i em va dir això, no?, que havien fet unes parcel·les i com van fer també aquest perímetre, deia, intuïa, de que l'equip de govern havia cobrat aquestes parcel·les particulars també a tots els veïns. Jo he demanat aquests papers a la intervenció municipal i no és així. Vull dir, la gent que tenia les parcel·les brutes, l'Ajuntament li va carregar aquestes coses directament, i el que són els veïns van pagar, però aquests són els papers que hi ha d'intervenció. Vull dir, jo dic l'obra, vull dir, ja no m'invento res, però ja acabo. És cert que havia una mica de subvenció. Aquesta vegada, res, zero. Però el que són aquestes retallades ara mateix és... Però el que es pot posar en dubte és que l'any 2010 es va fer bé. Vull dir, es van cobrar les quotes a la gent que tenien aquestes parcel·les brutes, que pujava a 16.000 euros, i el que són la part de lo que són els perímetres a la resta dels veïns. Aquests són els papers i són aquestes factures que costen a la intervenció municipal en data del dia 3 de maig de l'any de 2011. I això és el que puc dir. A la que respecte, farem aquesta reunió per fer altra vegada el tema del perímetre, farem la informació que es van comprometre aquí també en aquest ple, i farem una xerrada de lo que són les autoproteccions en cas d'incendis a les urbanitzacions. Això ho farem aquest mes de juny i juliol. Vull dir, farem aquest perímetre i després farem aquesta reunió i ja mirarem si hi ha també algun tema de subvenció. Si no, per llei, la llei diu que l'Ajuntament té que executar-lo i els veïns tenen que pagar-lo. Vull dir, és impossible que l'Ajuntament pagui alguna cosa quan la llei diu ja que ho tenen que pagar els veïns. Vull dir, aquest és el tema. Hi ha dos. El que es posa en dubte de francès, que no és en francès sinó ha esgotat l'Ajuntament l'any 2010, a mi em consta que ho va fer correctament tot, i ara també intentarem fer igual, amb una subvenció zero, vull dir, que és l'única diferència que hi ha. Si hi ha dubtes, vull dir, jo sí, per fer diàleg, per parlar amb els veïns, ho farem ja, immediatament. Jo vull dir, tota la voluntat d'arribar a acords, però la llei obliga a fer aquests perímetres i que aquests perímetres els paguin els veïns. Aquesta és la llei. Vull dir, no pot venir l'Ajuntament i dir aquests 40.000 euros que val ho paga l'Ajuntament. Això ja no, ni a l'any 2010 ni ara menys a l'any 2013. I jo tinc aquests papers, estan disponibles, vull dir, és de la intervenció municipal, vull dir que no són cap secret d'estat. No sé si voleu
fer-ho. No,
francès,
no. Sí, francès, sí.
Evidentment, aquesta és una informació que no la té al cap, no? Perquè va passar fa uns anys i és un aspecte molt, molt concret. Agraeixo al regidor que hagi recollit la informació perquè sigui transparent i la pugui visualitzar. En qualsevol cas, segur que en aquell moment doncs, els veïns van tenir el període de presentació d'al·legacions, i si hi havia algun aspecte que haguessin considerat que no era correcte, podien presentar-ho, i no em consta que s'hagués fet, no ho recordo. En aquest punt en concret, el que ha denunciat, pues llavors segurament li varen contestar que era tot correcte.
I en el pressupost hem presentat una pel·lícula de solució per pagar-lo. Si hem pagat la parcel·la, senyor Capote, si l'hem pagat. Jo també m'he oblidat de traer-lo, perquè venia sobre la mesa tots els papers per traer-lo per justificar això. I si hem pagat parcel·la privada, eh? I també tengo constància, perquè pedí al senyor interventor que me dijera quantes havien pagat ja les persones que l'havien limpiat la parcel·la, i hi havia unes quantes ja que havien pagat, i jo havia pagat una parcel·la.
Aviam, no, primer que la gent que ens està escoltant no sent res, i després que potser més que obrir un diàleg, vull dir, es contesta, i després tothom té el dret de si alguna cosa no s'ha fet bé i es vol denunciar, no? A part de les explicacions que es puguin donar ara o a part d'aquest mateix moment del ple, no? Jo crec que per part del Josep Capote s'ha comentat, no?, com es va fer la liquidació de les parcel·les i de... No, Joan? Sí, Joan. Però posa't allà, sisplau. Sí, el que parlarà és el senyor interventor, eh? Sí, perquè si no la gent no sap qui parla.
Explico el procés. La llei obligava a fer les franges perimetrals. Es va demanar, es va exigir a la Junta de Compensació, que en aquell moment existia, que les fes per llei. La Junta de Compensació no va voler i es va delegar a nosaltres que féssim el cobrament de les, de fer les franges perimetrals i les parcel·les brutes. L'Ajuntament no va acceptar, va contratar les obres i va fer, i quan es va, quan va acabar les obres, es va fer la liquidació definitiva, és a dir, es va comptar el que havia costat, es va deduir de les franges perimetrals la subvenció que havia donat la Generalitat i la diferència es va repercutir als veïns. I d'altra banda, els veïns que tenien la parcel·la, que s'havien tallat les parcel·les, se'ls va cobrar les parcel·les. Els veïns directament, és a dir, els veïns, tots els veïns, tota l'urbanització va pagar la franja perimetral i cada veí ha pagat la seva parcel·la. Seria una resolució que ho explica clarament. I tots els veïns o l'havien pagat o està executiva. No entenc que no s'ha fet, que cap veí, no entenc, pot consultar, ho podem consultar, però entenc que cap veí, l'organització ha pagat les parcel·les individuals.
Sí, està molt clara.
Està molt clara la resolució, em sembla.
Sí, la liquidació està molt clara. Es diu procedir al cobrament de les quotes liquidades per la Junta de Compensació en dissolució de Boscos del Montnegre. Una part és la part A, que és liquidació, perquè el fa neteja de parcel·les no edificades, que en aquestes hi ha una vintena de propietaris, i entre ells alguna de les parcel·les eren de l'Ajuntament. I després la part gran és liquidació perquè fa neteja de franja perimetral, repartida entre els veïns, no? De, en aquest cas, vull dir que està molt clara la liquidació, que s'ha fet bé, i així ho volem. Vaja, per això ens ha interessat no? Tota la transparència, com sempre té costum aquest Ajuntament, i bé, i cada veí, si després es creu que no s'ha actuat bé, doncs hi ha uns canals totalment legítims per fer servir, però és que està molt clar. En quant a la subvenció que hi va haver de la Generalitat d'uns 200.000 euros, 200 i escaig de 1.000 euros, si no recordo malament, en el seu moment, no, va ser unes subvencions que van sortir extraordinàries per les urbanitzacions, i el primer que es va primar per part de la Generalitat de Catalunya va ser la planificació, o sigui, tot el que era, en aquest cas, projectes d'urbanització, com es diu, tot el tema que era ordenació, diguem, no? Urbanística, i això és el que es va encarregar en el seu moment. Alguna d'aquestes figures encara no està acabada, si no recordo malament, el projecte d'urbanització encara no està acabat, i quan sigui l'hora, l'Ajuntament haurà despassat uns diners i es veurà si sobren diners. És totalment transparent, també, eh? Igual es pot consultar i es pot mirar els encàrrecs que s'han fet, el que s'ha pagat, i si sobren diners, igual l'Ajuntament no en pot disposar com vol, sinó que si en sobren, igual s'han de retornar a la Generalitat, perquè no s'han gastat tots, o en el hipotètic cas que es pugui gastar lliurement, l'Ajuntament farà el que convingui i el que sigui millor per l'urbanització, està claríssim, és que estarien en allà. Si no ho recordo malament, aquesta subvenció, fins i tot, en Joan m'ho diria, no sé si és una subvenció rebuda o no rebuda, normalment no es deu rebre la subvenció fins que no es... No es... Aquesta sí, ja és estrany.
La subvenció que s'ha interessat és la despesa que s'ha interessat.
Ah, és la despesa que hem contractat, no? És el que ens han ingressat, vull dir...
Què t'han avançat?
Si normalment les subvencions, si van per una cosa determinada, si sobren diners perquè quan has contractat has fet un concurs, i la, no? Una subhasta, concurs, i has aconseguit un millor preu, normalment això va en benefici del que, de la institució, ja sigui Diputació o Generalitat, que et dona la subvenció. O sigui, ja t'ingressen menys, ja t'ingressen el que has contractat, i potser són 190.000 euros i els altres queden a fons de la Generalitat. Vull dir que no ens pensem que és al revés, que t'ingressen els diners, normalment ja no ho fan ni per avançat, no? Que és normal, i si no amb certificacions i amb despesa efectuada bueno, i tota la transparència també amb aquestes despeses quan es vagin pagant i produint. Alguna altra paraula? Sí, hi havia una paraula demanada. Marga.
Bona nit a tothom. Avui estem aquí a la sala de plens els representants de les treballadores i treballadors de l'Ajuntament de Sant Celoni, membres del comitè d'empresa i de la Junta de Personal, per tal que es porti a votació l'aprovació del conveni col·lectiu i l'acord de condicions de treball del personal funcionari dels anys comprès 2013 al 2016 que prèviament hem negociat amb l'equip de govern. Els treballadors públics estem sotmesos a un atac constant contra la nostra dignitat com a treballadors per part dels governs central i autonòmic. Contínuament es menysprea i desvalora la nostra tasca al servei de la comunitat. Formem part d'un col·lectiu que diu prou a la pèrdua de poder adquisitiu com a resultat de contínues retallades de sou, a l'ampliació de la jornada, a la inseguretat del lloc de treball, a la privatització dels serveis, a la supressió de la negociació col·lectiva, etc. Diem prou a la demagògia i lluitem per un sector públic competent al servei de qui ens paga, el ciutadà. Hem mantingut converses amb cadascun dels partits polítics representats en aquesta sala per explicar el procediment que s'ha dut a terme en la negociació d'aquest nou conveni i aclarir els dubtes que hàgiu pogut tenir. Fa alguns mesos vam recollir el vostre suport contra la imposició de l'ampliació de la jornada laboral a 37 hores i mitja setmanals. Avui esperem renovar la vostra confiança amb l'aprovació d'un conveni resultat d'un procés de negociació col·lectiva. Cal que els discursos es tradueixin en fets. No ens serveixen les declaracions formals. Cal que entre tots aturem aquesta embestida contra els nostres drets més bàsics. Per tot això, el Comitè d'Empresa i la Junta de Personal, en representació de les treballadores i treballadors de l'Ajuntament de Sant Celoni, demanem a les regidores i regidors del PSC, CiU, CUP, Iniciativa Catalunya Verds, que sigueu valents i voteu favorablement al conveni col·lectiu del personal laboral i a l'acord de condicions de treball del personal funcionari dels anys 2013-2016. Bona nit.
Gràcies. Alguna altra paraula? No? Doncs començaríem la sessió, la part dispositiva d'aquesta sessió. El primer punt seria aprovar l'acta de la sessió anterior del 31 de gener, en aquest cas. Endavant, queda aprovada. Passem al segon punt, donar compte del ple municipal de l'informe més per l'interventor accidental sobre la morositat de l'Ajuntament de Sant Celoni en el primer trimestre de 2013.
Bé, bona nit a tothom. Com és costum, i encara que ho diu la llei, però nosaltres sempre ho hem tingut com a transparència en aquest Ajuntament, portem a donar compte de la, bueno, tal com ha dit l'alcalde, de l'informe de morositat del primer trimestre de l'any. I doncs cal dir que se'n dedueix, perquè tots els grups heu tingut, doncs que la mitja de pagament estem a 24,86 dies. És a dir, l'últim que vam portar en l'últim ple, que va ser l'últim trimestre de l'any passat, doncs estàvem a 26,50, per tant hem baixat encara una miqueta. I llavors això jo crec que és positiu, perquè doncs evidencia que els proveïdors en aquests moments, doncs, que estem en una situació de greuge econòmic important, doncs poder pagar a 24 dies per sota del que remarca la llei, doncs jo crec que això evidencia la gestió d'intentar doncs, dinamitzar i intentar que ajudi sobretot els proveïdors. Doncs res, simplement una altra vegada ho dic, i sempre ho dic, que doncs felicito sobretot a la tasca d'intervenció, en aquest cas doncs de l'equip econòmic de l'Ajuntament, doncs perquè fiscalitzen i a més doncs la bona gestió que dia a dia en fan en aquest sentit.
Endavant, és a donar compte. Passem al tercer punt, ratificar, si s'escau, un acord de la Junta de Govern del 25 d'abril d'acceptació de la subvenció de la Generalitat de Catalunya per al finançament del curs 2011-2012 de l'Escola Municipal de Música. Una explicació breu, després la regidora Cinquas ja prendrà la paraula, la Júlia. Ho vam tenir que acordar per la Junta de Govern perquè hi havia un, no? Marcaven un termini a la Generalitat perquè poguéssim, no? Per acceptar aquesta subvenció, que recordem que és del curs 2011-2012, un curs ja acabat fa bastants mesos i que era obligatòria la seva acceptació per poder rebre aquesta subvenció de la Generalitat de Catalunya. Una explicació, Júlia.
Bona nit, evidentment portem a aprovació d'aquest ple l'acceptació d'aquesta subvenció, tot i que no estem d'acord en els diners que ens dona la Generalitat. Si fem història, en el tema de l'escola de música del curs 2009-2010 teníem una subvenció per alumne i any de 600 euros, el curs 2010-2011 vam passar una subvenció de 460 euros i el curs 2011-2012 la subvenció que avui acceptem és de 230 euros per alumne, però no per tots els alumnes. Per al curs 2011-2012 que ja ha acabat, la Generalitat ha imposat un criteri nou, que és que no subvencionen tots els alumnes, sinó que han de fer un mínim d'hores lectives. Però això és un criteri nou que no existia en els anteriors cursos. Evidentment, nosaltres com a equip de govern continuarem apostant per mantenir aquesta escola municipal de música i de teatre. Considerem que l'accés a la cultura i a l'educació s'ha de garantir a tota la ciutadania, i que els accessos a tant als estudis musicals com en de teatre no s'ha de considerar només per una èlit. També vull posar en valor la feina que s'està fent des del Centre Municipal d'Expressió, Ha finalitzat el període de matriculació tant d'Escola Municipal de Música com d'Escola Municipal de Teatre per al curs 2013-2014 i hi ha un increment en relació al nombre d'alumnes matriculats. A l'Escola Municipal de Música passem de 270 alumnes a 277 i es mantenen els alumnes que tenen a l'Escola Municipal de Teatre. Així mateix, a data de 4 de juny, de fa dos dies, hi ha 13 alumnes en llista d'espera pendents de matriculació i d'assignació de grups. I també, degut a la demanda que hem tingut per part dels pares, s'obriran cursos nous de cara a l'any que ve, s'obrirà un curs de sensibilització per a nens de 3 anys. És una oferta per a infants, per a nens més petits, que han de venir a les classes acompanyats o acompanyades d'un adult. Per donar a conèixer també aquesta oferta, durant aquestes properes setmanes ja s'està fent i es faran tallers demostratius a totes les escoles bressol del municipi, a la biblioteca i a la Unió Ballurienca, els que ja s'han fet, la veritat és que han funcionat molt bé i han estat un èxit de participació. També oferirem piano modern, que hi ha hagut demanda, i també teatre per adults. O sigui que nosaltres continuarem apostant per l'accés a la cultura i a l'educació i suplementant la manca d'ingressos d'altres administracions.
Una paraula? Francesc?
Bé, el nostre grup hi votarà a favor.
El nostre grup també.
Gerard?
Sí, nosaltres votarem a favor, però volíem fer un comentari. I és que, com és sabut, doncs, la CUP defensa un model de gestió diferent per a l'Escola de Música. Si no recordo malament, al passat ple vam demanar que enviéssiu un informe sobre l'estalvi que suposaria la gestió directa d'aquest centre a la resta de grups municipals i no sabem si l'han rebut, i era per preguntar si l'heu enviat per fer més evident l'estalvi econòmic que pot suposar fer la gestió directa en aquest equipament.
No l'hem enviat, però en els propers dies ho enviarem.
Jo crec que és bo afrontar-ho com a ajuntament aquesta, diguem, manca o retallada de subvencions, només fent quatre números, no? Respecte al curs 2009-2010 que comentava la regidora, si s'hagués mantingut la subvenció de 600 euros pels alumnes que teníem aquest curs 2011-2012, que eren 235, l'Ajuntament hauria rebut de subvenció 141.000 euros i en canvi hem rebut 37.000 euros, o sigui 103.000 euros menys de subvenció, que és important, no?, com a quantitat que hem d'afrontar l'Ajuntament. Per tant, s'entén que tots els grups votem a favor, per això, d'acceptar-la.
Sí, un petit. Com que has parlat de números, dic que amb l'informe aquest, si no recordo malament, si la subvenció ha baixat 103.000 euros, doncs l'estalvi econòmic amb la gestió directa, si no recordo malament, estava en uns 70.000 euros o 80.000 euros l'any, que més o menys vindria a suplir la baixada de la subvenció.
De totes maneres, també vull destacar la bona gestió que s'està fent també des de l'equip directiu de l'Escola de Música, perquè si miren els números i fem la comparativa des del 2010 fins al 2013, el 2010 la despesa era de 413.000 euros, 2011 383.000, 2012 381.000 i 2013 la previsió és de 356.000 euros. Cal considerar també que el 2012 va haver-hi l'increment de l'IVA del 18 al 21%, o sigui que s'està optimitzant també la gestió de l'equipament.
Ningú nega que no treballin bé, però si amb una gestió directa podem tindre el mateix personal treballant per l'Ajuntament, estalviant-nos el 25% del cost, doncs és una mica una estafa pels ciutadans que seguim pagant més quan podríem tindre el mateix servei idèntic amb el mateix personal per a una quantitat molt més inferior.
Sí, en això coincidim, i properament us enviarem els números.
Per tant, bueno, comentant, no?, que quedava aprovat per unanimitat, passaríem al quart punt. Aprovar, si s'escau, la pròrroga del conveni subscrit amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya relatiu a la cessió d'habitatges per impulsar programes socials d'habitatge relacionats amb la inclusió de persones amb especials necessitats d'atenció. Això no és més que, no?, fer la pròrroga del conveni que vam signar amb la Generalitat de Catalunya, que primer va ser un habitatge d'inclusió social, després es va fer una addenda posant un segon habitatge, que en aquest cas tots dos habitatges ja els gestionem l'Ajuntament, i el que es fa és un any més de pròrroga d'aquest conveni amb la Generalitat de Catalunya. Creiem que és bo que des de, no?, des del món local, des dels que estem més al peu del canó, doncs puguem gestionar quants més habitatges millor d'inclusió social. Francesc.
De la mateixa manera que vam votar a favor en l'aprovació per primer cop, també donem el nostre recolzament en aquesta pròrroga. Posteriorment hi ha un altre punt que també parla del tema d'habitatge, la licitació del lloguer pel lloguer d'habitatges també socials en institucions especials. Sí que potser ens agradaria si ens poguéssiu fer arribar el document o els criteris d'utilització, una mica de quina manera es pensa treballar la utilització, les bases...
S'estan acabant de redactar.
Agrairíem que ens ho féssiu arribar.
Sí, sí. De seguida s'estan acabant de redactar l'esborrany perquè després puguem opinar i abans de portar-ho a votació es pugui, no, consensuar si algun, o millorar, en aquest cas, no, la part tècnica. Alguna...
Des d'Iniciativa també donem suport a aquest punt i bueno, que donada la situació, qualsevol petita pedra, pas que es faci, sempre és bo.
Perfecte. I ara?
Votem afirmativament.
Per tant, queda aprovat per unanimitat. El quart punt passaríem al cinquè, aprovar si s'escau el conveni col·lectiu i d'acord de condicions de treball de l'Ajuntament de Sant Celoni per als anys 2013-2016. Bé. Ja hem escoltat, no? Hem escoltat la porta en veu en aquest cas del comitè d'empresa, jo com dic comitè vull dir, no? La junta de personal que en dieu, no? Més tècnicament que és la part de, no? Laboral i funcionaris. Josep, el regidor.
Bé, jo primer subscribeixo al 100% el que han dit els companys del comitè d'empresa, el que estem a aquest context tan fort i tan difícil de la que són aquestes retallades que venen imposades des de la Troika, des d'Europa, etc. Vull dir, jo és una cosa que estem des de moltes esferes, des del món sindical, des del món social i tot, estem fent aquesta lluita cada un amb la seva força i amb el que pot. Com els col·lectius a Catalunya i a tot arreu, és la columna vertebral que tenen la relació laboral, és el marc català ideal. Un conveni no és una llei, és una manera de tenir els teus drets sempre salvaguardats. A l'Ajuntament teníem el conveni caducat, ja diguem, entre cometes. L'últim ja que va firmar sense va ser l'any 2005, l'any 2008, amb una pròrroga que es va fer per l'any 2010 i ara mateix 2011, i anàvem sempre fent pròrrogues. Havia un perill imminent, que era parlant de la reforma laboral. Sabem que ara quan els convenis acaben, quan passa un any, si no decideixis ningú, el que són els treballadors, la part, diguem, de lo que són els laborals, passarien a les dues treballadors i el que són els funcionaris a la EBEP. I això comportaria, pues, una pèrdua de molts drets que han tardat anys i anys a aconseguir. Avui portem el conveni, que no és el conveni de l'equip de govern. Ara mateix és el conveni dels treballadors que han firmat els seus representants i després han fet una assemblea i ho han aprovat. Per això demano, igual que ells, la sensibilitat i l'esforç de que tothom faci el favorable. Cal recordar que l'any 2005, amb els reparaments que havien dels tècnics, també el grup de Convergència i Unió va votar favorablement, i tots els grups. Va ser un conveni per unanimitat. Els treballadors són l'eina més important que té aquest equip de govern i el que vindrà, i l'altre. Vull dir, per això cal ser una mica conseqüents, que corren temps que són molt difícils i cal ser generosos des d'aquesta posició. Vull dir, quan anem a defensar els marcs legals, també cal el marc legal de la persona dels treballadors. Passen per aquí, no és sol. A vegades parlem de altres temes, no? Que no són tan clars com són els drets dels treballadors, que al final formen part de la Catalunya que defensem tots.
Gràcies, Josep. Si hi ha alguna paraula? Francesc?
Bé, jo el que en primer lloc, per no generar més dubtes, nosaltres hi votarem a favor. En el propis representants tant del comitè com de la Junta de Personal que ens varen veure ara fa un parell de dies i vam poder, doncs, compartir amb ells com havia estat el procés de negociació, exactament com estava el conveni, aquells aspectes que els satisfeia i aquells que quedaven encara pendents per resoldre, com passa segurament sempre amb una negociació d'un conveni. Jo el que voldria és, en primer lloc, agrair a tots els treballadors, en aquest cas de l'Ajuntament, tant funcionaris com laborals, per la tasca que fan, per la feina que fan a l'Ajuntament, per la feina que fan pel municipi, que és cert que sovint no sempre la figura, el concepte del funcionari a vegades és ben vist, des del carrer a vegades es fan comentaris sense conèixer, sense saber exactament quina és la feina que es fa. La meva experiència experiència dels 4 anys d'alcalde i per tant de treballar colze a colze i de costat amb molts de vosaltres, doncs m'ha permès saber que realment tots feu una feina fantàstica, que es fa un molt bon servei al municipi, i per tant sap greu quan a vegades les circumstàncies i el context sembla que posin en dubte la feina i el treball que fan els funcionaris. En segon lloc, és cert que el context econòmic en el que estem vivint afecta sobretot als treballadors, als del sector privat, perquè molts d'ells s'han quedat sense lloc de treball i per tant és una situació realment molt dura, i al sector públic també hi ha gent que s'ha quedat sense feina, amb moltes feines temporals i eventuals que no es renoven, i per tant i a la pèrdua de poder adquisitiu en aquests darrers pràcticament 5 anys, quan se suma i es correlaciona amb l'augment del cost de la vida, realment és molt important. Per tant, entenc que des de l'àmbit de la negociació del conveni, el que és l'Ajuntament de Sant Celoni, cal tenir en consideració tots aquests aspectes. I per tant, en primer lloc, la negociació doncs, l'heu tancada i l'heu assignada als representants amb una assemblea pràcticament, crec que sense cap vot en contra, solament 7 o 8 abstencions, i la resta gairebé un centenar de persones que hi van votar a favor. Per tant, és evident el recolzament majoritari de tots els treballadors, i per tant hauria tingut poc sentit que des del nostre grup no haguéssim tingut la sensibilitat o no haguéssim recolzat aquest conveni, que esperem que almenys en part, en alguns aspectes, doncs, doni més estabilitat, doni més tranquil·litat i més seguretat, i per tant evitar el que pugui venir amb normatives laborals que es puguin aprovar en el futur a altres administracions.
Sí, gràcies, Francesc. Una altra paraula, Carme.
Bueno, des d'Iniciativa comentar que la reforma laboral arriba a molts punts i cada vegada potser descobreixes una faceta nova de la llei. Cada vegada que alguna empresa aplica noves regles d'aquesta llei, no? I potser el més important, penso, és que s'hagi fet una negociació i que s'hagi arribat a acord. Això és molt important avui en dia, perquè en la situació laboral de moltes empreses és impossible arribar a acords. En aquest cas s'ha arribat a un acord i a més ha hagut una assemblea que per majoria ha aprovat el conveni, el que significa que la referenda al 98% dels treballadors, per la qual cosa, òbviament, està que dona suport a aquest conveni. Lo de la llei de la reforma laboral ho dic perquè lo del conveni, almenys popularment penses, jo des de que tinc coneixement, el conveni era això, és de tota la vida, això no es pot treure. I llavors et surten de que sí, que quan ha acabat l'acord, i això també és de la llei, de la famosa llei aquesta, no, laboral. Llavors són coses que a mica vas veient de la modificació de les condicions de treball de la ciutadania, i cada vegada pitjor, no? Jo me reafirmo en dir que el millor d'això és que hi hagi hagut acord, que ha sigut una assemblea majoritària i que s'ha aprovat per majoria, i per tant no n'hi ha que dir res més, és un vot a favor.
Gràcies, Carme. Gerard?
Sí, bona nit. Bueno, voldria explicar doncs, que la CUP no ha estat a la negociació d'aquest conveni, però sí que pensem que hi hem incidit positivament. Ara deu fer més o menys un any dins del procés d'elaboració del pressupost, doncs vam establir dues línies, el que per nosaltres eren dues línies a treballar en l'àmbit de les relacions laborals, que es basaven en un repartiment del treball i una millora un repartiment més equitatiu de la massa salarial. I aquests dos objectius doncs, els vam plasmar amb quatre punts. Un era intentar establir un salari mínim i un salari màxim, una forquilla més escurçada, que no hi hagués tanta diferència de sou entre els treballadors que cobren menys i els que cobren més. Un altre dels punts era eliminar, disminuir els càrrecs de dit que té l'equip de govern. Un altre era limitar les hores extres. I l'últim era que la paga d'assistència, que ha sigut un dels punts claus en la negociació d'aquest conveni, fos lineal i el personal que cobrés el personal de l'Ajuntament que cobra uns sous quantiosos, doncs aquests es veiessin fora d'aquesta paga. Aquest últim punt no s'ha donat, sí que s'ha aconseguit que sigui lineal, amb una paga d'uns 1.400 euros per treballadors que estan a jornada completa. Ens hagués agradat ser més valents i poder votar un conveni que limités que el personal que ja cobra molts diners a l'Ajuntament doncs no cobrés aquesta paga, però de moment ens donem satisfets com un primer pas per una equitat dels salaris de l'Ajuntament. I votem que sí.
S'ha sobreentès, no? D'entrada, com a alcalde, bueno, satisfacció per el camí, no?, que s'ha realitzat. Teníem tot un seguit de perills, com s'ha comentat ja, si aquest conveni no es renovava o no se'n feia un nou conveni. És una eina imprescindible, això s'ha dit per part d'alguns de les persones que han parlat. És una eina que jo això considero imprescindible i considerem tots imprescindible, i que mai no ens havia passat pel cap el que està passant avui en dia, no? De que hi ha convenis que no renoven expressament per tal de que entri en vigor la clàusula de l'ultraactivitat, i després això, anem a unes condicions laborals, jo diria, allò que de vegades diuen no amb colors com avui veiem al món, sinó en blanc i negre, no?, que sembla els anys, molts anys enrere. Això s'ha evitat amb aquesta negociació. Jo felicito els representants dels treballadors, felicito a tots els treballadors també per haver entès que no segurament és el conveni que desitjaríem tots, però sabem les limitacions que hi ha i els encorsetaments que hi ha, això també n'hem de ser conscients, i així s'ha actuat, amb responsabilitat i amb buscar acords, i aquests acords són els que són, i així els han refrendat doncs la majoria dels treballadors, i això en poques paraules és molt positiu, i és un repte que ens vam posar tots fa uns mesos enrere i hem arribat a un bon port. Tant de bo no hi hagin, no?, aquestes boires negres que hi ha encara, no?, que de vegades pol·lulen i que no ens afectin i no us afectin a vosaltres com a, jo diria, la columna vertebral, no?, de l'Ajuntament, no?, els treballadors i treballadores que feu que la institució funcioni i que donem resposta, que és el més important, resposta als ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni. Per tant, valoro molt, molt positivament, i no?, tots hem d'estar encoratjats a intentar trobar, quan sigui possible, doncs, millores en les condicions de treball, tant, no?, laborals com econòmiques, i així estem, no?, treballant en temes de salut laboral, etc, etc, que creiem que també, no?, era un camí que estem, no?, anant colze a colze, i que segur que entre tots aconseguirem millores, algunes no econòmiques, però sí, com no, amb qualitat de qualitat en el treball, en el lloc de treball de cadascú de vosaltres. Per tant, no, satisfets tots els grups també, no?, de que s'arribi s'hagi arribat a un acord, a un conveni per aquests anys propers, 2013, el que estem, fins al 2016. I felicitem-nos tots, no? Per tant, queda aprovat per unanimitat el conveni col·lectiu. S'ha aprovat, eh?
Sí,
sí, digues.
No, només una última petició, vull demanar-vos a vosaltres, als representants i treballadors de l'Ajuntament, que no us quedeu a casa amb aquest conveni signat i que seguiu treballant i lluitant pels drets dels treballadors.
Molt bé. Entre tots, eh? Molt bé. Doncs queda aprovat per unanimitat. Gràcies. Passaríem al punt 6è, donar compte al ple municipal de la transmissió del dret de superfície de la parcel·la del carrer Maria Aurèlia Campmany de Proviure a favor de Sareb. Bé, és, com ja diu el seu enunciat, és donar compte d'aquest dret de superfície que com a Ajuntament ens vam assabentar que Proviure, que depenia de Catalunya, bueno, Catalunya Caixa abans i ara Catalunya Banc, ha passat aquest dret de superfície a Sareb, que allò, per entendre's, és el banc dolent, no?, que passen actius immobiliaris, no?, vivendes, etc., ho passen aquí al banc dolent, no?, que en diuen, que és aquest de Sareb, no?, és l'explicació que hi ha. Endavant. Era donar compte, doncs passem al setè punt, aprovar... Sis...
Perdó.
Digues.
Tinc torn de paraula, encara que sigui donar compte?
Sí, no? Sí.
Val. Doncs això...
Formalment igual no, però sí.
Demano.
No passa res. Sí, és donar compte, però parlem, eh? Sí, sí.
Sí, però bueno, jo crec que a part de discutir doncs, punts que ens afecten a nosaltres, sí, també sí, el que són imposicions crec que també les hem de discutir, i si més no informar a la gent de Sant Celoni. Bé, a priori aquest semblava un punt poc transcendent, una, per això, perquè el títol ja ho diu, que és d'una conta, que en principi doncs, tercers agents, com és l'Ajuntament de Sant Salvador, no hi té res a dir i ha d'acatar les decisions doncs, que ens imposen des d'altres esferes. Però sí que voldria fer una petita o mitjana reflexió del que és el Sareb, sobretot informar, he tingut doncs, l'oportunitat d'investigar una mica, no sóc un expert en economia ni en banca, però sí que he tingut l'oportunitat d'investigar una mica i la veritat és que estem davant de l'enèsima estafa social i econòmica del país, de l'estat espanyol i d'aquest país, i per això sí que m'agradaria en aquest cas doncs, fer una mica de recull de quines són les característiques de com funciona el Sareb. A aquest punt, de fet, el que ens explica, ens comenta que Sareb adquireix els pisos que eren propietat de Catalunya Caixa, uns pisos que la gran majoria estan buits per la ineficiència de Catalunya Caixa i que fins ara doncs, nosaltres doncs, no hem pogut ni fer la suficient pressió ni res perquè això no passés. En aquest sentit, doncs, el banc dolent, com dieu, el Sareb és anomenada la Societat d'Activos Procedentes de la Reestructuració Bancària. És una societat que va ser un dels primers passos del govern de l'estat espanyol el passat estiu, quan va signar el que ells deien que no era un rescat, però evidentment sí que era van signar el pacte amb el diable, amb la Troika Europea, i va ser un dels primers passos que va començar a fer a l'estat espanyol per tal de complir doncs, els petits plaers econòmics d'Europa. En aquest sentit, ells deien que era per restablir els comptes d'un sistema bancari doncs, que estava totalment destrossat. Què fa ara mateix el Sareb? El Sareb es dedica doncs, a comprar actius tòxics. Val? Actius tòxics poden ser pisos, poden ser crèdits incobrables, poden ser sòls, actius tòxics de gent doncs, que no ha pogut assumir doncs, aquesta despesa i que el propi banc, en aquest cas Catalunya Caixa, doncs, no és capaç ni de posar al mercat de lloguer i no és capaç ni de vendre perquè doncs, el moment econòmic és el que és i no té doncs, les facultats per fer-ho. Què està passant? Doncs que Sareb està comprant i adquirint tots aquests pisos. I amb això què està passant? Doncs que hi ha una transferència de diner públic de Sareb cap a les entitats financeres privades. Per tant, ja comencem amb el primer punt, i és que el diner públic està anant a netejar les deficiències del sistema bancari privat. A partir d'aquí, un altre detall important és que Sareb està comprant tots aquests pisos a un preu més elevat del preu de mercat. Que això el que vol dir és que les entitats financeres privades s'estan embutxacant i estan tenint beneficis amb, recordem, el diner públic de l'Estat. No sé, jo ho trobo escandalós, no sé si és el pare de tothom, però ho trobem escandalós. Si ens diguessin que això doncs, serviria per solucionar doncs, la crisi econòmica, que serviria doncs, per solucionar doncs, aquesta destrossa que hi ha en els mercats financers, doncs mira, diríem que no hi ha mal que per bien no venga, no? Però la veritat és que la segona estafa és que només compren actius tòxics dels bancs que han estat rescatats. Això vol dir que compren actius tòxics de Catalunya Caixa, de Bankia, de Caixa Galícia, de Caixa de València, i això el que suposa és que és un 5% dels actius tòxics que hi ha a tot l'estat espanyol. Per tant, no estan solucionant per res el problema gran, sinó que estan posant un petit pedaç en el que és el crac financer del país espanyol, de l'estat espanyol. En aquest sentit, ho diem, posen un pedaç en aquest 5%. I què passa més? Doncs que hi ha una titularitat darrere el Sareb. Doncs aquesta titularitat està repartida un 48% per l'estat espanyol i un 52%, per tant, una majoria perquè són empreses privades, empreses russes, bancs financers privats aquí de l'estat espanyol, la Caixa, el Banco Santander, etc etc. Per tant, ens estan dient que una societat creada estatalment per rescatar els bancs financers està apoderada per aquests bancs, els mateixos bancs financers. Per tant, és una mica, doncs, una mica cínic, eh? O sigui, diner públic que va d'una entitat que ells realment manen i se'n va a les entitats financeres privades. A partir d'aquí, el capital social inicial invertit per l'estat espanyol per constituir aquesta societat va ser de 800 milions d'euros. Es compta que per adquirir la totalitat d'actius tòxics d'aquests bancs rescatats és de 90.000 milions d'euros. El més graciós de tot és que la resta entre els 800 milions d'euros i els 90.000 milions d'euros, el deute l'avala l'estat espanyol i en cap cas les entitats financeres. Per tant, nosaltres ara mateix estem avalant tots aquests diners en el cas de que Sareb doncs no tiri endavant. De fet, si Catalunya Caixa i aquests bancs no són capaços de treure al mercat els pisos, Sareb tampoc ho farà. Com arribaran els 90.000 milions d'euros? Amb endeutament, amb el Banc Central Europeu. I això què fa? Doncs que s'amplia l'endeutament que tenim amb Europa. Aquest deute il·legítim doncs, que alguns estem per no pagar. Un altre engany a la societat. Un altre tema, rocambolesc. Tu vas a comprar un pis d'aquests que ha aconseguit Sareb i Sareb, de la forma que està constituït legalment, no poden concedir crèdits. Val? Què passa? Tu vas allà, compres un pis, no concedeixen un pis, hi ha un crèdit, te'n vas a una banca privada, tampoc te'l concedeixen perquè el que volen les banques privades és desprendre's de tots els actius tòxics, el que no volen és tenir-ne més, per tant tu vols comprar un pis i no pots perquè no tens prou crèdit, perquè el 90% de la població doncs, no tenim diners per pagar doncs, directament un pis. Això què fa? Doncs que està enfocat doncs, pels grans rics, els grans poders fàctics de tot el món, ja siguin russos, ja siguin d'on siguin, perquè vinguin aquí a comprar doncs, blocs de pisos sencers. Per tant, la finalitat social que li volien donar en aquests pisos és totalment falsa. A partir d'aquí, doncs, nosaltres hem vist que a part del donar compte hi havia un segon punt, que no sé si és a proposta dels tècnics o a proposta de l'equip de govern, on incentiva o vol incentivar o posar una mica de pressió a Sareb o a Catalunya Caixa per tal que aquests pisos que estan buits del Maliaurel i a Capmany doncs comencin a accelerar el procés perquè d'una vegada per totes estiguin llogats. A nosaltres ens agradaria afegir un tercer punt. No sé si tècnicament és possible, però ens agradaria afegir un tercer punt, delimitar aquest temps perquè Sareb pugui posar aquests pisos en lloguer, uns pisos en lloguer que tenen ara un preu de 5 euros al metre quadrat, és una bestiesa ara mateix, ja es va baixar el seu dia però s'hauria de tornar a baixar perquè el preu de mercat està en 4 i alguna cosa, ara em sembla. O sigui, s'hauria de tornar a revisar el preu d'aquests pisos de lloguer social i a partir d'aquí incentivar i pressionar tant com sigui possible Sareb perquè aquests pisos surtin al mercat. El que no pot ser és que portem uns quants anys amb uns pisos de lloguer social i que estan buits. A partir d'aquí, doncs, aquest tercer punt el que faria era marcar un límit, marcar X mesos, 6, 7, 8 mesos, i que hi hagués un compromís de tot el ple per tornar a parlar sobre el tema i, si cal, doncs, prendre accions amb aquests pisos. Val? Recentment hi ha un cas molt, molt semblant al nostre, que ha sigut a Sabadell. Sabadell hi havia un pis propietat de Sareb, que en aquest cas un agent social doncs, el van ocupar, i els jutjats han donat la raó a aquest agent social i les famílies que hi viuen allà encara hi estan visquent. O sigui, han denegat la petició de Sareb de treure aquestes famílies. Per tant, jo el que voldria és que d'aquí 6-7 mesos en aquest ple es tornés a parlar del tema, i si la situació dels pisos buits és la mateixa, doncs que intentem prendre accions contra aquest bloc de pisos. I doncs només demanaríem això, que es pogués afegir el tercer punt.
Ramon? Tenim una proposta concreta? Tens un text?
Te la puc passar quan sortim d'aquí.
Bueno, perquè els regidors també sàpiguen el que es vota.
Doncs, bueno, però no es vota, és donar compte, no?
Sí, de fet és donar compte, el sí, que passa que...
És voluntat de voler afegir el punt o no.
Però són,
si voleu consensuem el text, si esteu a favor del que he dit doncs consensuem el text i ja està.
No, jo més que res a nivell jurídic que es pugui fer.
De fet és comunicar a Sareb una necessitat, o sigui, no és pròpiament un acord, però sí, pot haver-hi un acord si es consensua,
sí.
Si es consensua i es vota favorablement i pot haver un acord en aquest sentit.
Passeu el text, eh? Sí, dels pisos aquests el que vull dir, el que has explicat em sembla, no? Vull dir, ho compartim, no? El 100%. Altra cosa que és un dret de superfície, no? Són pisos de lloguer que també Sareb aquest em sembla que està previst que duri uns anys, 15 anys s'està parlant, eh? Vull dir que, i en canvi el dret aquest em sembla que era de 75 anys era el dret sobre els pisos. Altra cosa que a partir de l'11è any aquests pisos es podien vendre i l'Ajuntament tenim dret a tanteig i retracte també sobre si surten a la venda. El que passa que, aviam, no és cap excusa, però clar, quan es van fer aquests pisos, l'Ajuntament en el seu moment va cedir aquest dret de superfície a favor de Preuviure, era una de les empreses, diguem, no? En aquest cas lligada amb un banc o caixa, que feien pisos de protegits de lloguer, que teníem que era una necessitat, és que estem parlant de l'any 2005, que els lloguers estaven amb uns preus escandalosos i llavors era una necessitat, per això es va tirar endavant. Què ha passat aquí? Que com ha passat en molts llocs, no? Tant els de lloguer com els de venda, no? Eren pisos, els de protegits, que tenien uns barems, no? Que estaven amb un preu de lloguer o de venda, que això avui en dia el preu està molt per sota. Com bé comentava en Dani, en el seu moment ja es va negociar, en aquest cas en Proviure, que baixés aquest preu de 6,39 euros metro quadrat, que els baixés a 5, diguem, no? Que és el preu, el de 5 sí que està, és un preu de mercat ara, no? Un pis de 80 metres quadrats serien 400 euros, vull dir, estem a preu de mercat, fins i tot un palet per sota. Això no treu que quan es diu aquí comunicar Sareb la necessitat de donar resposta urgent, aquestes setmanes que es veu que això ha quedat parat al fer la transmissió Sareb, aquesta setmana anaven a veure 3 o 4 famílies als pisos, però bueno, són 13 pisos en aquest moment que estan buits, que això és imperdonable quan l'esforç, diguem, municipal del poble va ser cedir un terreny per, no?, situacions en aquest cas delicades de famílies poguessin ocupar-los, no?, aquests 36 habitatges. Ja tenim 13 de buits. Sembla ser que un o dos quedaran ocupats properament, però jo crec que hem d'anar fent un seguiment i, com es comentava, si es posa un termini de 8-10 mesos, de dir, bueno, tornem a parlar en el ple o on us sembli que es pugui tornar a parlar. El que també nosaltres estem mirant és amb altres ajuntaments que es van fer aquestes promocions, no?, en aquest cas de Catalunya Caixa, veure quina, si han fet alguna sortida que ens hi pugui, no?, que puguem veure alguna experiència. I també estem estudiant, en el seu moment la Generalitat va fer un pacte, diguem, amb Proviure, i aquest pacte en aquell moment era una llei d'habitatge que podia ser a 10 anys, a 20 i a 30 anys de lloguer, no? Es va fer la de 10 anys i això fa que el preu de lloguer sigui més alt que no si sigués a 30 anys, vull dir, perquè l'amortització, etcètera, no? Doncs és a més curt termini. I això el que estem estudiant és si podem presentar un recurs, no? En aquest cas hem parlat ja amb la Generalitat, un recurs perquè es modifiqui l'atorgament que va fer la Generalitat en el seu dia, o un contenciós administratiu per també poder-ho variar, això, que sigués, no?, i que ja vingués indicat amb uns preus de lloguer més baixos, que no els que ni el 5, que estigués més per sota del 5. Si sigués, un exemple, si sigués a 30 anys, que ja no hi és, que això ha anat variant, el pla d'habitatge era 2005-2008, després n'hi va haver un altre que és 2009-2012 i ara s'ha acabat d'aprovar un altre nou pla d'habitatge. A 30 anys estaríem parlant de 2,91 euros metro quadrat. Vull dir que estem en aquesta fase, diguem, de reestudiar això. Però em sembla bé d'afegir aquest punt, no?, quan es passi l'anunciat.
Sí, jo ara mateix acabo de redactar un afegitó que diu, quan la proposta deia donar compte al ple municipal de l'escrit presentat el 26 de febrer per Proviure Parc d'Habitatges i Societat d'Actius Procedentes de Reestructuració Bancària S.A., comunicant la transmissió del dret de superfície a la parcel·la del carrer Maria Aureli Campmany 4, on s'ha construït un edifici plurifamiliar de 36 habitatges protegits. I el punt 2 diu comunicar a Sareb i a Catalunya Caixa Immobiliària la necessitat de donar resposta urgent a les sol·licituds existents per garantir l'accés a aquests habitatges protegits de nous llogaters. Penso que, si interpreto bé el que comenteu, i requerir aquestes entitats perquè es comprometin al termini de 6 mesos, no sé ben bé a què.
A tenir, si més no, algun pis més llogat.
Molt bé. No?
Siguem agosarats i diguem tots.
A fer efectiu el lloguer
de tots els habitatges.
El lloguer de tots els habitatges. A donar?
Sí.
A donar
curs
a tots els habitatges. Per tant, donar curs al lloguer.
Sí, sí, al lloguer.
Si us sembla, fer efectiu el lloguer de tots els habitatges.
Sí. Sí, Francesc?
Sí, no. Jo el que podria comentar és ens reafirmaríem amb el que en diferents plens des del nostre grup en relació als pisos, aquests 36 pisos de, dels que estem parlant, que ja hem fet referència de, que era un tema inacceptable, no?, que hi hagués un volum tan important de pisos buits, evidentment, fruit de la situació econòmica, de la baixada de preus en general dels lloguers, i per tant que aquests pisos de protecció quedaven a un preu superior inclús al preu de mercat, i en el seu moment ja vàrem demanar a l'equip de govern que fes gestions per intentar doncs, que això s'ajustés. S'han anat reduint els preus d'aquests lloguer, però és cert que segurament en aquell moment la decisió de fer-ho a 10 anys i per tant que el càlcul del preu metro quadrat es fes en base a aquests 10 anys de lloguer, doncs segurament va ser una mala decisió. Entenc que amb el temps passat sempre és més fàcil de dir-ho, però crec que també és una realitat i dels errors n'hem d'aprendre de cara al futur. I jo sí que animaria a treballar amb la línia del que ha comentat l'alcalde d'intentar ampliar aquest període, perquè això sí que podria garantir un preu més baix i per tant un preu amb una finalitat social més evident, que és la que haurien de tenir aquests pisos, que de fet és el motiu pel que es van fer en el seu moment, i segurament és l'element que ens pot donar una certa estabilitat.
Sí, però tinguem clar una cosa, que l'Ajuntament el que va fer és cedir un dret de superfície per habitatges de lloguer, diguem que abans en dèiem de protecció oficial, però l'Ajuntament no va fixar els 10 anys, ni els 20 ni els 30, va ser un pacte entre Proviure i Generalitat de Catalunya. No oblidem que el que jo estava parlant dels 30 anys era una llei que ja va quedar, diguem, derogada, no?, el 2008. Amb l'actual acaba de sortir, encara no l'hem pogut analitzar, però la del 2009-2012, a 25 anys, que som zona C, ara es pagaria 4,90, o sigui que estem més o menys al 5 que, no?, que es va aconseguir negociant, no? Vull dir que és la realitat del mercat i de les lleis que han anat canviant, i que fins i tot es va pujar en el seu dia aquest preu metro quadrat respecte al preu que hi havia de 25 anys. Ara ja no hi és, els 30 anys ja no hi són, vull dir, això ha anat canviant. I quan nosaltres ho vam fer no hi havia règim especial, després va sortir un règim especial, que ara també, si no recordo malament, amb la nova llei ja no hi és. Les coses estan canviant, no?, ràpidament, i les lleis ens afecten d'una manera o altra, les lleis d'habitatge, i de vegades no tinguen en compte la realitat del mercat i les necessitats de la gent, no? I més aquests habitatges que s'interpreta que es va fer un esforç com a habitatges socials. Però bé, estarem amatents, i si hem de denunciar via contenciós administratiu per poder aconseguir millor preu pels veïns i veïnes, no?, que puguin ocupar aquests habitatges, i els que ja hi són, perquè això sí que en el seu moment, quan es va aconseguir la rebaixa dels 5 euros metro quadrat d'habitatge, primer Proviure va dir que només era en els que es lloguessin de nou. Vam aconseguir, per lògica, no? Tot i que hi havia contractes fets, que es desfessin els contractes i es baixés el preu de tots, no? Però bé, estarem amatents, i jo crec que és una línia, aquests pisos de Maria Aurelia Capmany, com altres línies que més endavant ara parlarem, no?, del tema de lloguer segur d'aquí un moment. Per tant, era donar compte. Passaríem al punt número 7, perdó, aprovar si s'escau.
Perdó, senyor. Llavors hi hauria consens en tots els grups de fer l'afegitó,
Sí. Passem al punt número 7, aprovar si s'escau l'acord per posar a disposició del Departament d'Ensenyament un solar apte per a la ubicació temporal de mòduls prefabricats lliure de càrregues i gravaments per a l'escola Soler de Vilardell. Vols explicar, Júlia? La regidora fa 5 cèntims.
És un tràmit que ens demana el Departament d'Ensenyament, que és que es porti aprovació en el ple aquesta sessió del solar. Dic que el fet que no es construeixi de moment l'edifici nou de l'Escola Soler de Vilardell per l'Ajuntament suposa també unes despeses importants, l'acondicionament de la parcel·la, les actuacions que s'han de fer per la preparació i l'instal·lació d'aquest mòdul, i després una modificació que s'ha de fer a l'actual edifici, perquè ara el que és el menjador, que fins ara el tenien a l'edifici, es trasllada al mòdul que s'instal·larà a les pistes. Això ens obliga a fer unes petites obres i hem de fer un lavabo nou i després tot l'acondicionament de la parcel·la, i això suposa aproximadament aproximadament 35.000 euros de despesa, i després tota l'adequació que hem hagut de fer, perquè clar, si es perllonga l'estada d'aquests nens aquí, doncs hem de garantir les mesures de seguretat, hem ampliat la vorera, hem posat baranes i després també hem fet millores perquè els nens que es quedin al menjador hauran de sortir cada dia de l'escola, creuar el carrer i anar a les pistes per on tindran el mòdul on s'instal·la el menjador. Aproximadament, el continuar amb aquesta provisionalitat suposa de despesa per l'Ajuntament uns 100.000 euros, però bueno, ho assumim perquè és el que considerem que hem de fer, perquè estiguin en les millors condicions possibles.
Francesc. Sí, nosaltres hi votarem a favor. No és la situació òptima ideal i que desitjaríem tots. Segurament l'històric de l'evolució d'aquesta escola i de la necessitat de la construcció del nou edifici, doncs ens hauríem de remuntar molt enrere per veure el per què estem en aquesta situació. És fruit de tota una sèrie de decisions i de circumstàncies. De ben segur que la pròpia situació econòmica que ara vivim doncs dificulta realitzar les inversions a pertinents, i en fi, nosaltres entenem que com a Ajuntament, donada la situació econòmica de l'Ajuntament, que pot assumir aquest cost econòmic, cal donar en la mesura de les nostres disponibilitats doncs els millors serveis a aquests infants, a aquests nens i nenes de l'Escola Soler de Vilardell.
Carme?
Des d'Iniciativa votarem a favor, encara que d'acord amb el que deia el Francesc, una mida una mica pobra, això d'anar posant barracons i gastar-se diners en fer barracons, però bueno, si no n'hi ha més remei. Doncs una cosa volia preguntar, d'allò del pressupost, els 100.000, mig milió d'euros que n'hi havia per l'escola, no ha hagut cap novetat?
Que no hi són. Clar, això ha fet mal, sobretot pel tema de la credibilitat de cara als pares, perquè clar, era una partida que estava oberta en el pressupost del 2012 de la Generalitat, que es podria consultar a més via web, en la que apareixia, en la que estava 500.000 euros per començar a fer l'escola. Clar, nosaltres sabeu que hem insistit, que hem fet nombroses reunions, dilluns també va venir el director general aquí al municipi, però clar, diuen que tot i que estava la partida amb 500.000 euros no hi ha disponibilitat pressupostària, aquests diners no hi són.
I a sobre a l'Ajuntament de Sant Celoni té que gastar-se
100.000 euros. Sí.
Bueno.
Sí, sí. Gerard? O...
La CUP votarà que sí, afirmativament. És trist, però és la situació que tenim. I per estar més al dia de la situació, volíem preguntar, sabem que dilluns hi va haver reunió amb Educació, que es van desplaçar aquí membres del departament, i voldríem saber com està el tema, si aquests també de la ubicació, de la construcció, de si aquests barracons, quina utilitat d'anys té prevista el departament i quina tenim nosaltres, si és la mateixa, si no és la mateixa, com si coincideix l'àrea amb el que vol fer, amb el que vol fer la Generalitat, una mica posar-nos al dia.
Efectivament, el dilluns va haver-hi una reunió amb representants del departament. Per part del departament va assistir el director general de Centres Públics, el senyor Jordi Roig, va assistir també el director de Serveis Territorials i no me recordo el nom, però la subdirectora d'Obres. Es va fer aquí una reunió in situ en l'Ajuntament, després es van desplaçar a l'edifici del Soler de Vilardell perquè veiessin de primera mà com estava l'escolarització d'aquests nens. Va estar molt bé que hi anessin, perquè el director general preguntava on estava el pati d'educació infantil, perquè es pensava que hi estava el pati de primària, i va veure que no, que hi havia un pati molt petit per tots els nens. Va veure com aquests nens haurien de creuar el carrer cada dia per anar al menjador, i després ens vam traslladar a l'Institut Baix Montseny, perquè en aquesta reunió es parlava de la possibilitat de la construcció de l'Escola Soler de Vilardell i també de la possibilitat de fer un edifici per la formació professional. Al començament de la reunió va haver-hi una petita discussió en el tema de les dades que portava el departament, que estaven tretes de l'IDESCAT, era que, bueno, que potser la natalitat de Sant Celoni aniria a la baixa i que es planteava inclús que potser la viabilitat d'aquesta escola. Nosaltres els vam dir que les dades que tenien eren errònies i els vam portar les dades del padró que justifiquen la necessitat d'aquesta escola. Al final, l'acord que vam arribar és que aquest any la intenció és firmar un protocol. En aquest protocol ells plantejaven la possibilitat de construir les dues coses, l'edifici del Soler de Vilardell i l'edifici de FP, amb un cost aproximat de 5 milions, 5.500.000 euros. Nosaltres com a Ajuntament els vam dir que podríem aportar com a màxim 1 milió d'euros, sempre tenint en compte que hauria de ser per la construcció dels dos edificis. Ells volien prioritzar l'FP, però nosaltres considerem que l'escola Soler de Vilardell és necessària. I llavors, l'any que ve, es signaria un conveni. El fet fer-ho així és perquè, clar, no es pot signar un conveni si no hi ha dotació pressupostària. Llavors, el compromís del Jordi Roig era treballar perquè l'any que ve hi hagués dotació pressupostària i signar aquest conveni. I llavors començar ja l'elaboració del projecte i mirar de cara al 2014 o 2015 començar la construcció dels dos edificis. Tenint en compte també que nosaltres defensaven que, primer, les dades que nosaltres teníem del padró, que són les dades reals de naixement de Sant Celoni, i també que hem de tenir en compte que encara que baixés la natalitat, els alumnes de primària després s'han d'escolaritzar a secundària, i tampoc tenim, a secundària només de l'escola pública només tenim a l'institut, això que s'havia parlat alguna vegada, de que el Pallerola fos 3-16, el departament ho té descartat. O sigui, el departament el que s'ha dit clarament és que està descartat fer secundària al Pallerola. I així és com ha quedat, de com de moment està aquest tema. O sigui, és treballar per l'assignatura del protocol aquest any i per l'assignatura del conveni l'any que ve.
Volia expressar el sentiment no gaire positiu que té la CUP envers que des de que es va consensuar entre tots els grups municipals el fet de la ubicació del Soler de Vilardell, doncs han anat fent molts passos. Sí que de tant en tant els heu anat comentant alguns, però en cap moment ens heu sentat tots en una taula per preguntar-nos aquests moviments que anàveu fent, de ficar 1 milió, de ficar-ne mig, de ficar-ne dos, de fer un edifici, de fer-ne dos. Doncs pensem que sobretot esteu en minoria i pensem que hauríeu de debatre més amb el conjunt dels grups municipals que esteu anant una mica, ens aneu dient una mica el que aneu fent, però en cap moment pregunteu en quina direcció pensem que s'ha d'anar.
Bueno, treballem conjuntament amb el departament, treballem conjuntament amb les direccions de les escoles, potser sí que ens faltaria això que tu dius, de seure'ns tots plegats i parlar de la viabilitat de la construcció dels dos edificis.
Més que res, perquè no passi el que va passar fa uns anys, que també es anava pel dret, i a l'hora de decidir definitivament les coses pues no hi havia un acord 100% i es va haver d'allargar el temps per arribar a un consens. Si ja anem fent el camí amb un consens, doncs segurament això no hagués passat i aneu en el camí de que torni a haver-hi el mateix problema.
Esperem que no.
Mm-hmm. Jo el que demanaria és si ens poguéssiu fer arribar les dades aquestes que comentaves que havíeu estat discutint.
Les dades del padró?
Sí,
sí, les dades
problema. De previsions de futur, jo crec que són elements molt importants.
Sí, us passarem les dades del padró real i després les dades que portaven des del departament que estaven tretes de l'IDESCAT, però que no eren reals.
Mm-hmm. Molt bé, gràcies.
Sí, amb ells els hi faltava una dada importantíssima perquè feien una projecció amb les dades que tenien del 2010-2011, si no recordo malament el 2010 uns 170 naixements, el 2011 uns 200, no, perdó, al revés, baixava de 200 a 169, si no recordo malament, i ells es pensaven que aquesta baixada es mantindria el 2012, i és al revés. El 2012 torna a ser de 200, o sigui, no? Hi va haver la baixada, clar, ells feien un càlcul aproximat de dir, bueno, si hem baixat 30, doncs en baixarem 30 més, i no, tornem a la situació.
Però no eren dades reals.
No eren dades reals, perquè no les tenien. Els hi vam facilitar des d'aquell mateix moment, des d'aquí, des de l'Ajuntament. I no, el compromís, agafem el compromís aquest de fer una sentada després de la que hi va haver, perquè tampoc sabien com reaccionaria el departament ni, no? I que jo crec que hem de apretar tots ara perquè es compleixi com a mínim el que s'ha posat sobre la taula, no? De compromisos de realització. A més, també haurem de consensuar si l'esforç de l'Ajuntament es creu vàlid de posar-ho, perquè si fem un esforç, jo seria una mica optimista en aquest cas, que es podia començar la construcció dels dos edificis el 2014, perquè si l'Ajuntament hi posa diners no caldria que aniguessin al pressupost de la Generalitat, però després ja seria, no, obligatori posar diners la Generalitat en el pressupost del 2015 i acabar aquesta, no, els dos edificis que jo crec que pel municipi, no per l'equip de govern, sinó pel municipi, per l'educació, són fonamentals. La regidora igual se n'ha fet una mica de referència, vam veure amb la situació que s'estan impartint els cicles formatius i bueno, el director general no se'n feia càrrec de com podia ser, tot i que el director de centres alguna vegada li havia explicat en alguna reunió i quan ho va veure, bueno, clar, es va alarmar de la manera que s'estan impartint els cicles formatius. I això és molt delicat que no, s'hi ha de posar a mà i a curt termini millor que no a llarg termini. Per tant, el compromís és fer una assentada, no?, tots els grups municipals i explicar més abastament, no?, com han anat les converses des dels inicis, les reunions que s'han tingut tant a Barcelona, Direcció General, com a Mataró, i les coses que s'han anat posant sobre la taula i que s'han anat variant coses, eh? No és una cosa que es digués per aquest camí, sinó que s'han anat variant també escoltant a les escoles especialment i després també els tècnics i també el departament, com és normal.
Però entenem que s'han anat prenent decisions, no definitives, però decisions que van generant un camí, i siguent l'educació un tema sensible com el que és, pensem que aquest camí l'hem de fer junts i no trobar-nos al final del camí a veure si estem d'acord o no.
Més que prendre decisions, el que s'han explorat són diferents camins per mirar de desencallar el tema. O sigui, el que ens van demanar al departament a l'última reunió és un termini de 2-3 mesos per mirar la possibilitat de fer els 2 edificis. O sigui, més que prendre decisions és això, és insistir, mirar camins i mirar possibles solucions. Però cap problema, us convocarem una reunió en els propers dies per parlar bastament del tema.
Agrairíem si abans de la reunió ens podeu passar la documentació que tingueu i així l'aprofitem més.
Bueno, la documentació, o sigui, de moment el que tenim són acords verbals, eh? O sigui, el que tenim és declaracions de bones intencions i acords verbals. Documentació real del departament nosaltres no en tenim.
Per tant, aprovem posar a disposició del departament, no? Posar a disposició per instal·lar aquest mòdul en el soler del soler de Vilardell, no? Passaríem al punt número 8. S'aprova per unanimitat, sí? Aprovar, si s'escau, l'expedient per l'arrendament per part de l'Ajuntament de Sant Soni de 5 habitatges per destinar a finalitats socials. Això abans, no?, ho hem comentat i alguna vegada ja ho hem comentat en algunes reunions així per sobre. El que es porta a aprovar és poder tirar endavant aquest expedient perquè es puguin presentar propietaris d'habitatges per tal de l'Ajuntament puguem disposar d'aquests 5 habitatges, 4 a Sant Soni i 1 a la Vall d'Òria. Heu vist que el que es garanteix en els propietaris és que l'Ajuntament pagarà el lloguer, es farà càrrec, no?, d'una assegurança i, si s'escau, amb necessitats que hi hagi socials d'alguna part dels subministres o tots els subministres. Surten a un preu màxim de 250 euros. De fet, és una prova pilot, és una cosa molt novedosa, jo diria ben bé una prova pilot, i que veurem també si es presenten gaires, no?, persones que els interessi aquesta proposta municipal, i lo important és que, no?, que en tinguem perquè puguem destinar a famílies que es calculen amb un número d'unes 20 famílies que ja hi ha necessitats, no?, perquè la vivenda no està prou bé o perquè no poden pagar lloguer o perquè hi ha perill d'estar desnonats, etc. No? I aquí s'ha fet una tasca tècnica molt important de baramar i de posar puntuació. S'ha millorat perquè també els diferents grups han tingut no, l'esborrany, i algunes coses s'han retocat per millores perquè és bo opinar entre tots i poder millorar, i hi ha tot un seguit de puntuació que té en compte diverses coses, no? Especialment, no?, metres quadrats, però també, diguem, la qualitat, si disposen de tot, de calefacció, també estem contra la puntuació si és una planta baixa o si no és planta baixa però es disposa d'ascensor, o sigui, tot el tema de que sigui de més qualitat l'habitatge. I això és el que es porta. També s'ha introduït, que algun grup va comentar, que hi havia es puntuava com un diàmetre respecte a la ubicació d'escoles, però excepte habitatges que quedin molt lluny, per exemple, urbanitzacions, tot és molt central en el municipi, tot el que és urbà, tens uns desplaçaments totalment assumibles per qualsevol persona. I així s'ha canviat allò dels 250 metres a 500 metres de radi. És l'explicació, diguem, no?, global del punt aquest. Una pregunta?
En principi, nosaltres hi votarem a favor. Ens sembla una bona iniciativa en aquests moments de dificultats per moltes famílies, tant si tenen problema de desnonament com per famílies que realment estan amb dificultats per poder-hi arribar. És un primer pas. Entenem que segurament hi ha algunes incerteses i que caldrà anar-les a analitzar, i per tant estarem a disposició de poder-ho comentar i poder aportar entre tots els grups, i nosaltres l'aportació que puguem fer. Per tant, el nostre vot serà favorable. Insisteixo en el tema que jo crec que és molt important, les bases de la gestió. És a dir, és important posar els mitjans perquè això es pugui fer, perquè sense això seria impossible, però després és segurament de la mateixa categoria en quant a importància com es fa la gestió d'aquests habitatges, en fi, si són temporals, si són quins períodes de temps temporals, en fi, hi ha molts elements que entenem que són importants i que sí que ens agradaria doncs, poder-los conèixer abans de que estiguin aprovats de manera definitiva i per tant que puguem fer aportacions tots plegats.
Sí, a més, hi ha coses que segurament ens influiran, no? Avui em sembla que s'aprovava la llei d'habitatge, no? Que el tema dels lloguers, hi ha coses que ens van afectant, no? El dia a dia.
Ahir es va publicar una modificació de la llei d'arrendaments urbans, que bueno, el termini que hi havia de 5 anys ara el baixen a 3. De tota manera, amb la redacció que tenim als plecs de clàusules es manté a 5. Ja, quan fem la redacció dels contractes ja ho posarem específicament que es manté tal com consta en el plec de clàusules.
Sí, Carme o Gerard.
Entra en vigor avui la llei, es va publicar i avui ha entrat en vigor.
Des d'Iniciativa valorem molt positivament aquesta proposta. Pensem que és una molt bona idea, a més potser propietaris de pisos es posaran, els interessarà aquesta sortida a les seves vivendes i facilitarà per una banda l'ajut social i convindrà a totes dues bandes. És una iniciativa molt bona, esperem que tingui molt d'èxit i que no facin falta gaires pisos més, però bueno, si fan falta ja tindrem una manera de canalitzar-lo.
Gràcies. Gerard?
Sí. Explicar que, com hem dit abans, doncs un dels punts que vam tractar amb els pressupostos del 2012 era posar sobre la taula la redistribució dels salaris del personal de l'Ajuntament. Un dels altres punts era el tema de l'habitatge. Fa molts anys que tenim 1 milió d'euros estancat en les caixes i els bancs que només podem disposar per habitatge i en base a... En base a aquesta existència d'aquest capital, doncs vam dir que s'havia de fer alguna cosa amb habitatge. A partir d'aquesta sentada amb habitatge van sortir diferents propostes, va sortir el tema de l'IBI als habitatges buits, va sortir el tema que es planteja com un segon pas després d'aquest de poder adquirir pisos també, i entenem que és un tema a prioritzar, a treballar, és la realitat que ens ho demana, i propostes innovadores com aquestes s'han d'aplaudir i esperar que funcionin i tirin endavant. Això votarem que sí.
Sí, de fet aquesta proposta d'avui, tot ben marcat amb el Pla Local d'Habitatge que vam aprovar no fa massa temps, no? Que són diferents accions per intentar corregir i d'alguna manera solucionar en part tot el problema d'habitatge que avui en dia tenim al Sant Celoni, no? I al país, no? Per tant, no? Vista la postura de tots els grups, queda aprovat per unanimitat. Passaríem al següent punt. Aprovar, si s'escau, els preus públics de les diferents modalitats de serveis bàsics del Centre Municipal d'Esports sota les granotes per la temporada 2013-2014. Són de natació. Sí, com heu pogut veure en els expedients, són els cursos de natació, natació escolar, que natació d'escoles bressol, que s'imparteixen en el centre municipal sota les granotes i que ve determinat, no, la revisió per l'IPC corresponent i que és de l'1,8%. És un retoc de les tarifes actualment vigents. Endavant, Gerard.
Des de la CUP votarem negativament aquest punt, perquè com ja anem reclamant cada cop que surt un preu públic sota les granotes, exigim i demanem un preu social, una taxa social més reduïda per la gent que no pot fer front a aquest tipus de taxa i que es pot fer i que és un servei públic, ho vam pagar entre tots, i en canvi només la gent que té disponibilitat de diners doncs pot utilitzar.
Bé, ho anotem, el que passa que hem de tenir en compte que dintre del centre municipal, del centre del sota les granotes hi ha diferents tarifes, la gent gran, no? La gent a partir d'onat també paga menys, no? Són uns preus que en el seu moment es van posar i que també quan hi ha necessitats especials hi ha persones que ho tenen gratuïtament, són poques, però són les que via derivats de serveis socials, si algú necessita com tractament o no pot pagar, també hi ha una canalització d'aquestes demandes,
Ok, aquests són els casos que estan al fons del pou. El que diem és que gent que va justa doncs no pot fer ús d'aquest servei. En canvi, si tingués un preu més assequible per, no pels que estan al fons del pou, que també necessiten aquestes beques i ajuts, sinó també perquè tothom hi pugui tenir accés.
D'acord. Alguna paraula?
Bé, era costum, habitualment hi ha una comissió que es reuneix, no? Una comissió del centre... No? Sí, es va fer quina data?
L'hem fet, bueno, es va fer dos cops perquè des del CUP es va demanar que es treballés el tema d'establir taxes socials i es va fer en dues ocasions per tal de treballar-ho.
En fi, disculpeu, no tenia la informació de la reunió aquesta. No.
La primera reunió que es va fer com a regidor de Convergència, sembla que hi havia Miquel Negre, però no va poder venir, i a la segona reunió sí que va ser-hi.
Molt bé. Nosaltres entenem que aquest és un punt que simplement el que es fa és aplicar l'IPC, que és complir amb el propi contracte que es té amb l'empresa, marquen les pròpies bases que s'han aprovat en l'Ajuntament, es van aprovar en el seu moment en un ple, nosaltres hi érem, i per tant entenc que per coherència doncs hem de donar suport i hem de votar a favor d'aquest punt.
Sí, tal com ha dit en Francesc, en el seu moment es va aprovar, però els temps han canviat molt, igual que han canviat amb el preu del lloguer dels pisos que hem parlat abans, i s'ha reconegut, bueno, no error, sinó perquè no ho decidia l'Ajuntament, però que hagués sigut millor fer-ho a 15 o 20 anys perquè el cost del lloguer sortís més barat, doncs ara també les condicions han canviat i creiem que no perquè s'hagués aprovat fa X anys, que ja en fa uns quants, doncs s'hagi de mantenir el vot, que la situació ha canviat i es pot canviar d'opinió perfectament.
El que passa que amb un servei com aquest, i si ho gestionés l'Ajuntament també passaria, que s'ha de veure que sigui un servei que sigui, bueno, no diré que surtin els números, però han de sortir els números d'alguna manera, i en el cas d'una concessió, no, si no hi ha hi pot haver un desajust financer, no, que l'Ajuntament i el sabem que no, hi havia s'havia parlat amb l'anterior equip de govern, amb l'empresa que està gestionant, perquè també el que s'ha produït, com amb altres coses, és una davallada, no, de persones que, no, per les necessitats que sigui, han deixat de ser associats, i que això fa que no surtin, no, que no surtin els números. Després també la gent que usa aquella instal·lació, excepte en casos, no, que no es pugui pagar, que l'Ajuntament ja se'n fa front, o fa front i a la concessió, ja ho deia, també hem de ser curosos amb els serveis. Jo diria que hi queda pendent una reunió, perquè estem mirant el tancament del 2010, que ja s'havia tancat feia temps enrere, que hi havia un desequilibri financer. Estem mirant, no, de poder fer una sentada en tots els grups per dir la situació és aquesta, si no recordo malament queden 2 anys de concessió, què es fa? Perquè encara que sigués gestionat municipalment, també si hi haguessin una quantitat de pèrdues hauríem d'assumir-ho del pressupost normal, no? del pressupost ordinari. Sí.
No, precisament el que estem proposant solucionaria part d'aquests problemes, perquè el que faria és que més gent pogués anar als altres granotes. Els que s'ho poden pagar, que ja ho fan, que s'ho paguin, i els que no poden pagar tant, que ara no hi poden anar, poder hi anirien i tindrien més ingressos. Vull dir que no té per què una taxa social fer baixar els ingressos totals, ni molt menys.
Bueno, sí, es tracta de veure, no, quina fórmula es podria aplicar, entre tots. Carme?
Iniciativa votarà en contra, encara que la pujada és petita, és només l'augment de vida, l'IPC. Però clar, si també n'hi ha que pensar que és una instal·lació amb molta energia, amb molts costos d'energia, si a ti et donen sempre, t'asseguren que les pujades les podràs garantir, tampoc estimules una mica la suficiència energètica i buscar punts on pots reduir els costos, no? Si se'ls assegura constantment la subida dels preus, no trobarem un camí de reducció de costos dintre de l'instal·lació. De tota manera, amb aquesta subida és molt petita i les tarifes segueixen sent elevades, no? Però per aquesta raó direm que no a aquesta pujada de l'IPC, que ja es va donar en un ple anterior la rebaixada de l'IVA amb un canvi de societat, però amb un augment parcial perquè es considerava que els costos energètics i de les instal·lacions ja estaven dintre del preu. seria buscar una mica d'equilibri per intentar rebaixar aquests preus. Per això donarem el vot negatiu.
Sí, només un aclariment. Són preus de cursos de natació, eh? No és ni l'abonament, ni les quotes normals, ni les mensuals, sinó són cursos de natació que a un promig els que costen més, que són 206 euros, dos dies a la setmana, no, en aquest cas, sí, uns 206 euros, pugen 4 euros, són trimestrals, cursos de natació trimestrals. Bé, vistes, no, una mica les postures, no, serien 3 vots en contra i 14 vots favorables. Per tant, quedaria aprovat, passaríem al següent punt. Aprovar, si s'escau, l'acte de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Sant Soni i Sant Feliu de Buixalleu, de data 18 d'abril del 2013. Això en el seu moment es van començar, així ho va establir la Generalitat de Catalunya, els límits dels termes municipals de la província de Girona, i com que nosaltres termenegem amb diferents municipis de la província de Girona, doncs es van anar fent reunions, si no recordo malament, amb Fogars de la Selva, que és ara, en aquest cas en Sant Feliu de Buixalleu, amb Riells, amb aquests tres, si no recordo malament, amb aquests tres municipis, i amb alguns es va arribar a acord. En aquest cas, amb el municipi de Sant Feliu de Buixalleu es van fer un parell de reunions, que va assistir, tots els grups municipals tenim representació, va assistir qui va poder, en aquest cas en Marià, va assistir-hi, i es va arribar a un acord entre els dos municipis, que no hi havia conflicte. Hi havia alguna... El conflicte que a vegades es produeix en els municipis és que el que eren abans les fites, no?, aquelles peces de pedra que hi havia que delimitaven els termes municipals, o no hi són, o s'han mogut, i després a lo millor no concorden amb els llibres que hi ha de les mesures que es van prendre en el seu moment, i es demostra que algun municipi té que tenir més terme municipal a costa de l'altre municipi. No és el cas de Sant Feliu. Aquí el límit que marca és la Riera, és la Tordera, i la Tordera ha variat, i llavors es va quedar d'acord que sigués el punt mig de la Tordera, de la llera de la Tordera. Vull dir que no hi ha cap problema. Per tant, entenc, no?, que tots els regidors votem, no?, afirmativament, no? Per tant, quedaria aprovat. Passem al punt 11. Aprovació inicial, si s'escau, de la modificació de l'ordenança reguladora de la creació de fitxers de dades de caràcter personal per incorporar les esmenes indicades per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades Personals. És un tema molt tècnic, es va fer aquesta ordenança i han fet alguns retocs molt petits en l'ordenança per tal de que ho corregíssim. Sí, bé.
I si ens han fet un requeriment, se'ls puguin escriure els arxius.
Els arxius, no? Per tant, fitxes. Queda aprovat, sí? Passem al punt número 12. Ratificar, si s'escau, la resolució de l'alcaldia del 15 d'abril perquè s'acorda compareixer davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb un recurs contenciós administratiu interposat per Sorea contra la Generalitat de Catalunya. En el seu moment ens van avisar, perquè el recurs està posat contra la Generalitat de Catalunya, en aquest cas contra la Comissió de Preus que va aprovar les tarifes de l'aigua de Sant Soni, i nosaltres ens hem personat perquè es va creure que era interessant personar-se. Hi havia uns dies, hi havia uns terminis per compareixer, s'ha comparegut, i ara estem a l'espera de tenir tota la informació, de saber aquest contenciós, no? quin és el contingut del contenciós, la demanda, diguem, que ha presentat Soria. No sabem quina pot ser, perquè bueno, les tarifes era molt variat tot el tema de tarifes, i hi havia coses innovadores com en el seu moment, que ara si hi ha els fallits o la gent que no paga també van a càrrec de la companyia que porti l'aigua, si és l'Ajuntament o si és una companyia van a càrrec d'ell els rebuts incobrables, etcètera, etcètera, no? També hi havia unes despeses a fer per algun tema de canvis que havien de fer degut a la llei i que també devia d'anar a càrrec de l'empresa. No sabem què és, però en aquest cas hem comparegut i us tindrem informats de cap on va aquest contenciós, aquesta demanda. Sí, endavant.
No heu demanat a Sòria que us passés el contenciós?
No.
I perquè final Sòria és l'empresa, diríem, contractada per l'Ajuntament per portar la gestió del servei d'aigua.
No, però
segurament demanant amb ells que ens ho passessin, doncs segurament tindríem informació més detallada de quina és la problemàtica, no?
Però el tràmit normal deu ser, no?
És el tràmit de presentació de la demanda i és un tema tècnic. Estem esperant, és imminent la presentació de la demanda perquè s'ha de presentar en 20 dies.
No han presentat la demanda, eh? Han avisat que presentaran una demanda. O sigui, no sabem què presentaran ni cap on anirà la demanda, però no ho sabem. Que el presentin. No, nosaltres defensarem, no?, les tarifes que es van aprovar pel ple a capa i espasa, conjuntament amb la Generalitat. Clar.
Bueno, interposat ja està, entenem.
No.
Bueno, aquí el text posa interposat per Sorea.
Avisen.
És que una cosa és la interposició i l'altra és la formalització de la demanda. Quan interposen el recurs, diu, escolti, interposa un recurs contra aquest acord. Llavors el tribunal emplaça les parts i demana còpia de l'expedient. Llavors tramet l'expedient en el demandant. Llavors el demandant formalitza la demanda, que és on saps exactament què és el que et demana. Quina part del ho pot impugnar tot, igual impugna només una part, els arguments que fa servir, etc.
I per vies informals no se sap tampoc una mica el contingut d'aquesta demanda.
No.
Que ens estranya que ni els tècnics que han de treballar perquè tot funcioni bé colze a colze amb Sorea o la pròpia Generalitat, si ja té més informació.
No, és que no té informació la Generalitat, només han avisat que posaran una demanda. Nosaltres que es fa així, és un tràmit tècnic, igual si no s'hagués portat al ple ara s'hauria portat d'aquí un mes, que ja tindríem tota la informació, però semblava, no?, que era millor ara que ja sabia que havíem comparegut ratificar-ho. Ens hem de defensar, no sabem de què encara. També de vegades avisen de la demanda i després no la presenten, o es pot retirar una demanda, sempre es pot retirar.
Trobem una mica estrany que algú faci una demanda a algú sense abans haver-li dit, fet la demanda, si més no, a veure si... Bueno, trobem una mica estrany.
Hem de tenir en compte que és contra la Generalitat, també.
Bé, si us sembla, no, ho ratifiquem, no?, per ser-hi, no?, ser-hi i en aquest cas estar amatents, no?, i fer el que haguem de fer. El tercer punt seria aprovar, hi ha dues mocions, la primera seria aprovar la moció en defensa del model educatiu lingüístic de Catalunya i de rebuig de la llei orgànica per la millora de la qualitat educativa. Laura?
Una petita introducció, em sembla que tots ho coneixem, però en tot cas és el Consell de Ministres del Govern espanyol, el 17 de maig van aprovar aquest projecte de llei, ells en diuen per la millora de la qualitat educativa i crec que un projecte de llei no havia generat mai tant acord, sobretot en contra, no?, que hi ha tota la comunitat educativa en contra i sobretot en el cas de Catalunya. Suposa una recentralització flagrant de les competències en matèria educativa i un atac frontal al model educatiu i lingüístic afegit en el cas de Catalunya, que fa més de 30 anys que funciona amb èxit. Sobretot la comunitat educativa, el que dèiem, no està d'acord en que no segueix cap criteri pedagògic, ni tècnic, ni acadèmic, sinó que segueix únicament aquests criteris polítics i partidistes, en aquest cas del ministre Wert, però també de tot el govern espanyol. Recordem que ell mateix se li va escapar un dia, no?, que va dir que la seva voluntat era d'espanyolitzar els alumnes catalans, que després ha intentat rectificar, però és que ho va dir així de clar, i per tant és el mandat que està complint, el seu propi mandat. I en tot cas demanaria al secretari si ens pot fer el favor de llegir la part dels acords, perquè crec que amb una bona feina hem acordat tots presentar-lo conjuntament i crec que val la pena fer-ho així.
Endavant, Ramon.
Molt bé. La moció es titula Moció en defensa del model educatiu i lingüístic de Catalunya i de rebuig de la LOMCE. La part dispositiva diu, primer, mostrar la indignació i el rebuig davant del projecte de llei orgànica de millora de la qualitat educativa, l'OMCE, aprovat pel Consell de Ministres del Govern espanyol, el qual imposa una recentralització de competències en matèria educativa, un atac directe a l'autogovern de Catalunya i al model català d'immersió lingüística, reformes que en cap cas no milloraran la qualitat educativa. Segon, refermar el nostre compromís amb el model català d'immersió lingüística, que no només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant en la seva contribució a la cohesió social i a la formació de qualitat dels alumnes, tenint en compte els reptes plantejats per la societat del segle XXI, amb un alumnat que compta amb més de 100 llengües d'origen. Tercer, instar el Parlament de Catalunya a rebutjar el projecte de llei orgànica LOMCE davant la certesa que la defensa de la llengua no pot esdevenir sota cap concepte matèria de negociació. Quart, manifestar el suport al model d'escola catalana en llengua i continguts, així com a tota la comunitat educativa, per tal de continuar aplicant-lo si cal, ignorant aquesta llei espanyola, així com donar suport a les diferents mobilitzacions convocades tant al Baix Montseny com a la resta del país. Cinquè, declarar al ministre d'Educació, Cultura i Esport de l'Estat espanyol, José Ignacio Bert, persona non grata a Sant Celoni i la Vall d'Òria. Sisè, enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al president del Govern espanyol i al Consell Escolar Municipal.
Dani?
Sí,
endavant.
Doncs això, corroborar tot el que ha dit la Laura, més... Jo crec que, tot i que ha sigut via correu electrònic, s'ha fet una bona feina d'esmenes i de trobar un consens en aquesta moció. Evidentment és una llei inaplicable, o sigui que evidentment va en contra del consens de tota la comunitat educativa catalana, en contra de la immersió lingüística, que recordem va néixer a una zona castellano parlant com és Santa Coloma de Gramenet. I res, només sustentar que això no són atacs directament a la llengua, sinó són atacs polítics cap al procés doncs, que està vivint aquest país, que en 30 anys en contra de la immersió lingüística doncs, només han aconseguit que 17 famílies demanin l'educació vehicular en espanyol en aquest cas. I res, doncs una mica corroborar tot el que ha dit la Laura. Sí que ens hagués agradat posar un terme que encara no s'ha normalitzat i aconseguirem fer-ho, que és el de desobeir, no? Creiem que en moments com amb els que vivim, doncs igual que va passant amb la declaració de sobirania, doncs per nosaltres la desobediència és molt important perquè els atacs seran constants i al final tampoc el que no farà és enviar un policia a cada escola a vigilar si la llei s'està aplicant o no. Per tant, doncs felicitar-nos tots per la moció.
Carme, vols dir alguna cosa?
Bé, jo penso que l'escola és per aprendre, no? I el millor és aprendre tot el que puguis. Suposo que un professor, quan es troba en unes condicions d'aquestes i és sobrepressionat per al tipus d'educació que té que donar, també és una problemàtica afegida, no? Amb les edats dels nens i de l'adolescència, sobre tens obligacions amb la llengua. Penso que es volen posar un problema a sobre que no teníem, i s'ho han inventat i bueno, i ahí estem completament d'acord amb la moció i poca cosa més a afegir.
Molt bé, Carme, sí? Júlia? Tanca.
Re, jo sumar-vos a lo que ja heu dit vosaltres, jo penso que una altra mostra de que precisament no hi ha cap problema i que al contrari que funciona i molt bé tot el que s'ha fet de treball de la immersió lingüística és que en aquest ple quatre grups municipals diferents, de partits diferents, són capaços de coincidir i defensar-lo. Com ha dit el Dani, només hi ha hagut 17 casos a tota Catalunya, però en concret a Sant Celoni no hi ha cap cas, o sigui, ningú ha demanat l'escolarització en el castellà com a llengua vehicular, o sigui que això és una mostra evident de que aquest sistema funciona i que aquesta llei no busca en cap cas la millora de la qualitat educativa, sinó que és una llei completament retrograda.
Per tant, acord unànim, queda aprovada aquesta moció per unanimitat. Passaríem al punt número 14, aprovar si s'escala la moció sobre l'exercici de la sobirania fiscal a l'Ajuntament de Sant Celoni. Introducció de la Laura.
Bueno, introducció. No, és el mateix cas, eh? Hi ha aportacions de tothom, per tant, agrair la feina que s'ha fet i la bona acollida que ha tingut. Ja anireu fent especificacions, però en tot cas tots hi hem aportat alguna cosa i jo voldria aportar unes dades perquè mentalment ens fem una idea de com estan les coses. És a dir, el pressupost de la Generalitat el 2012 van ser 29.000 milions d'euros. L'espoli fiscal sabem que cada any és més de 16.000 milions d'euros, que és més de la meitat del pressupost. És molt, molt. Els impagaments, o sigui, a nivell de l'Estat tenim aquests dos greuges molt importants. Per una banda l'espoli, que són aquests més de 16.000 milions, i per una altra, a més, els impagaments. Estan xifrats aproximadament a l'entorn dels 11.000 milions d'euros, i aquí hi ha més de 5.000 de la disposició addicional tercera famosa, però també hi ha la llei de la dependència, hi ha les beques universitàries, que l'any passat Que és molt gràfic. Els últims estudiants de l'estat espanyol en rebre les beques van ser els catalans, no? Que dius, ja és casualitat, també tu, quina mala sort. En tot cas, bé, tenint en compte que el pressupost de la Generalitat és de 29.000 milions, doncs aquestes xifres deixen clar fins a quin punt són importants per la vida dels catalans i les catalanes. També unes altres que ens ajuden mentalment a situar-nos és una escola que costa a l'entorn dels 4 milions d'euros i un hospital a l'entorn dels 10 milions d'euros. Doncs amb aquests 16.000 milions d'euros d'espoli anual i aquests més 11.000 milions d'euros d'impagaments, ens podem imaginar quantes escoles i quants hospitals, entre altres coses, podríem fer. I en el cas de la llei de la dependència és important dir que tots aquests impagaments, aquesta llei va sortir amb la voluntat, no amb la voluntat sinó amb el mandat de que l'Estat aportava el 50% dels diners i Catalunya l'altre 50%. Doncs ara mateix estem al 80% que aporta la Generalitat i el 20% que aporta l'Estat. És a dir, l'esforç que s'ha de fer és molt gran i per tant una mica tot això sustenta aquesta necessitat vital, a part de justícia històrica que molts altres hi veiem, de la sobirania fiscal. Ah, perdó, li demanarem també, donat aquest consens al secretari, si en nom de tots pot llegir els acords.
Moció sobre l'exercici de la sobirania fiscal a l'Ajuntament de Sant Celoni, i la part dispositiva diu: primer, comprometre's a exercir la sobirania fiscal i ingressar els pagaments efectuats per l'Ajuntament de Sant Celoni corresponents a l'impost sobre la renda de les persones físiques i, en cas d'haver-n'hi, l'impost sobre el valor afegit a l'Agència Tributària de Catalunya en el moment que sigui tècnicament possible. Segon, assessorar aquelles empreses i particulars que vulguin acollir-se a aquesta pràctica quan sigui possible. Tercer, traslladar aquest acord a l'Associació de Municipis per la Independència per tal de consensuar un calendari d'actuació conjunta que aglutini el màxim nombre de municipis adherits a aquesta proposta. Quart, notificar la present moció a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la Independència, a l'Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Agència Tributària de Catalunya.
Sí, paraules. Dani.
Sí, res, confirmar doncs tot el que ha dit la Laura també. En aquest sentit sí que tenim un dubte, el secretari comenta si és tècnicament possible, agrairíem si ja sap la resposta, si és tècnicament possible o no, l'interventor. Creiem que sí, de fet l'altre dia hi ha un exemple de la màxima, el màxim exemple de la participació ciutadana, que és una consulta popular a Ceba, on l'Ajuntament va decidir a través de la decisió de la seva ciutadania doncs que començarien a repercutir aquests impostos a l'Agència Tributària de Catalunya, o bé els diputats, em sembla que eren d'Esquerra Republicana al Congrés l'altre dia, on també doncs han declarat els impostos. Doncs entenc que a nivell particular és possible, tècnicament possible, i a nivell de consistori també ho és.
Sí, 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 Joan, l'interventor.
Té l'expedient? Bueno, a l'expedient vaig incorporar, bueno, quan va haver-hi la moció, vaig incorporar un informe que diu per qual motiu conclueix. No llegeix tot, diu, per qual motiu el funcionari sotassignant posa manifest que l'ordenació del pagament de les autoliquidacions mensuals de l'IRPF i de les autoliquidacions trimestrals de l'IVA és competència de l'alcaldia i que el referit pagament s'ha d'efectuar de forma que asseguri el seu caràcter alliberador davant l'Agència Tributària Estatal i que permeti obtenir el número de referència complert per tal de poder presentar les declaracions tributàries dels models 111, 115 i 113 i 303 dins dels terminis legalment establerts. És a dir, entenc que si s'aprova aquesta moció es demanarà per escrit a l'Agència Tributària de Catalunya si es signa un protocol, un conveni o un document que acrediti que és capaç que l'ingressar aquests diners allà ens assegura que ella els traslladarà en termini a l'Agència Estatal Espanyola i que ens donarà el número de referència per poder presentar les declaracions. Si és així, òbviament s'ingressaran a l'Agència Tributària de Catalunya. El primer s'ha de demanar-los per escrit que ens confirmin aquesta possibilitat.
Sí, en aquest sentit, gràcies. Quan tinguem la confirmació també demanaríem, perquè hi havia un dels punts que era publicitar els mecanismes per tal que les persones a títol individual o empreses privades doncs, que ho puguin fer, doncs no sé si a través del butlletí, ja hauríem d'anar pensant quins mecanismes fer-ho, doncs publicitar-ho perquè la gent sàpiga doncs, que es pot tirar endavant.
El bo és esperar aquesta contesta i no? A la premsa ha sortit algun ajuntament de la comarca, no? En aquest cas jo recordo la Garriga, que també es va aprovar en el ple, però la seva alcaldessa va dir, bueno, ho farem quan es pugui fer amb normalitat, diguem, no? L'ingrés en allà, o l'alcalde Trias, no? Que també ha dit, bueno, en aquest moment no està constituït, però pel que sembla entre setembre i octubre ja estarà constituïda ja formalment l'Agència Tributària Catalana, amb dotació també de personal, perquè amb algun hem preguntat actualment a l'Agència Tributària Catalana si estan, no?, preparats per, no?, perquè poguessin fer tots els ingressos, i ens han dit que no estan preparats amb, ni tècnicament ni amb personal per poder fer front a, si ho fes, no?, si ho volgués fer tothom, no?, que vull dir que després hi hauria un col·lapse i entrar fora de termini els ingressos que han d'entrar a l'estatal, amb el que això podia representar. Però bé, jo crec que això és un tema de que es posaran a punt, es parlava de l'octubre, més que el setembre, l'octubre, que segurament estaria a punt. No sé si hi ha alguna altra dada.
No, cert, bueno, és una barreja d'això, com que, diguem-ne, tècnicament constituït oficialment no està, però sí que hi ha els mecanismes en el sentit de, que deia l'interventor, és un número de compte corrent en el que tu ingresses amb un termini previ de 5 dies abans del que s'acabi el termini, i ells ho tornen a reenviar a l'Agència Espanyola fins que després de l'estiu esperem que puguem ja definitivament fer-ho a la catalana. Això sí que es pot fer, és un tema de comptes corrents. A nivell particular sí que diuen que no, perquè no tenen a la gent encara per... O sigui, si ho fan 100 ajuntaments, bueno, són 100 ajuntaments, però si ho fan 1.000 persones sí que ja no podrien... No sé, és decidir si volem fer aquesta prèvia abans de l'estiu o si ens esperem després de l'estiu a fer-ho ja oficialment.
Això em sembla, fem, no?, el que comentava l'interventor, d'enviar una carta, veure, per demanar per escrit i dir el mecanisme quin és aquest, doncs que se'ns digui i com que el ple ho haurà aprovat, i en aquest cas ja diu, no?, diu el senyor secretari que sóc jo el que, no?, ordena el pagament, doncs ordenarem el pagament amb normalitat, amb normalitat, sí.
De fet, ara ho comentàvem en Gerard, que la normalitat ve amb la pràctica, o sigui, a mesura de fer-ho, doncs la normalitat arribarà segur.
Sí, des d'Iniciativa ja mostrarà el nostre acord amb la moció i per tant donarem el sí.
Per tant, queda aprovada per unanimitat, Endavant. Passem a... Hi ha alguna moció d'urgència? Que això és obligatori preguntar-ho. Que sí, senyor secretari? No hi ha cap moció d'urgència. Doncs passem a la segona part, que és control de l'equip de govern municipal, el punt 15, informació de les resolucions dictades per l'alcaldia i pel regidor de Seguretat Ciutadana en els mesos de març i abril de 2013. Estan, com sempre, a la disposició de tots els grups. Passaríem al punt 16, donar compte de les contractacions urgents de personal realitzades per l'alcaldia en els mesos de març i abril de 2013. Que si el març van ser dues persones, docents, tots dos, i a l'abril són 1, 2, 3, 4, 5, 6 persones, de les quals 5 docents. Hi ha docents que són del que s'està fent de cursos a Saxala, els cursos del SOC. Precs i preguntes.
Sí, sí. Fa un parell de setmanes vam ser requerits per uns veïns de les Torres, el grup municipal de Convergència i Unió, i ens van plantejar una sèrie de problemàtiques. Vam fer un passeig pel barri, ens van mostrar una sèrie de queixes, suggeriments, alguns advertiments que havien traslladat a l'equip de govern, directament al corredor de l'alcaldia, o ens van manifestar que us havien fet arribar, i que molts d'ells, molts d'aquests correus electrònics, no havien tingut resposta. Ens agradaria, sobretot, ja no parlàvem dels temes concrets, però sí que demanem que qualsevol ciutadà que enviï algun suggeriment o que enviï alguna queixa, doncs sigui degudament contestada i amb uns terminis raonables.
Pots concretar? Perquè, clar, així en general, si tens còpia del correu, si tenim algun nom, perquè, clar, dit així en general...
D'aquests correus de les Torres no en tinc aquí còpia, us ho podem fer arribar, no hi haurà cap
doncs
problema.
Alguns
heu contestat amb un termini molt, molt llarg, o sigui que teniu que tenir constància. La gran majoria, no?
És que, clar, saps que vas a quedar molt general, o sigui, veïns de Torres que pregunten què? O sigui, qui que pregunta què?
Molt bé. Si vols concretarem,
sí.
Portaré un cas concret i que no és de les Torres, però per veure una mica el funcionament que ens
estem... Vull dir, perquè, clar, si us han utilitzat a vosaltres d'interlocutors, entenc que...
No, no, puc dir un cas concret. El divendres, el 5 d'abril, vau rebre un correu de Seguretat Ciutadana, el va rebre l'alcalde i també es va adreçar al senyor Deulofeu. Estem parlant d'un país...
De... O sigui, amb còpia el senyor Deulofeu.
Sí, sí.
Entenc, si van amb còpia tu, que és molt fàcil rebotar aquest correu.
No, no, t'estic dient que...
Sí?
No, no, aquest correu el va enviar un veí, Marc Torres, i es queixava d'un problema de que a la sortida aquest veí d'avui era a prop del col·legi de la Salle, i es queixava que a les 5, a l'hora de sortir els alumnes, doncs com molts col·legis passa, molts estacionen en llocs indeguts, i concretament en allà a aquesta hora passava sempre, o està passant encara, un invident que li produïa, doncs, que s'havia de baixar cap al carrer amb el perill que això comporta. Això va ser el 5 d'abril. El 31 del mes passat torna a enviar un correu dirigit en el...
El mateix?
Sí, sí,
mateix.
Dirigit a les mateixes persones, dient que fa un parell de mesos vaig enviar aquest correu i no ha rebut resposta. En aquest cas l'única resposta que ha rebut és de part nostra, però tampoc podem fer cap cosa. Una mica el sentit no era anar concret dels temes dels torres, sinó que quin és l'organisme que feu servir per respondre aquestes preguntes que, com heu vist aquí, no heu respost en dos mesos, i si no ho heu fet ahir o avui, doncs tampoc s'ha fet encara.
Bé, en aquest veí se'l contestarà, això s'obre un expedient, i quan s'intenta, no, que el tema estigui resolt, que no és fàcil, perquè a les 5 de la tarda o a l'hora d'entrar a les escoles, la majoria de policies el que estan és regulant el trànsit i garantint la seguretat de l'entrada i sortida, en aquest cas de l'entrada de l'escola, perquè tots sabem, i per desgràcia això passa, no, a Granollers, a Barcelona, que als voltants d'on hi ha escoles, si ens hi passem una mica veurem què està passant. El que s'ha fet fa no masses... Bueno, fa poc temps, que el que es va fer és que en aquesta vorera on hi aparquen cotxes, ja sigui per un moment, es van posar uns pivots a la punta de la vorera, perquè hi havia cotxes que el que feien era entrar des del carrer, en aquest cas Campins, i des d'allà el cotxe baixava per tota la vorera fins allà on aparcava, no? Amb el perill que això representava, que des de la mateixa cantonada baixaven cotxes, perquè hi havia un pas, no?, per passar, no? No hi havia barreres arquitectòniques, i el cotxe es posava per allà i anava baixant. El que no es poden posar és més pivots d'aquests, perquè en aquestes vivendes que hi ha allà hi ha uns gratxos que, si posessin pivots, el que faríem era que no es podia entrar o sortir del gratxe, no?, que hi hauria problemes després per maniobrar els cotxes. El que s'ha començat a fer és una vigilància específica en aquesta zona, però que no sempre hi pot haver un policia aquí. Vull dir, això és un tema de civisme també, però el civisme de vegades voldrà dir escarmentar amb algú amb alguna multa, perquè no oblidem que fa poc temps que s'ha obert un aparcament allà mateix, i que és un moment, vull dir, això és un tema de deixadesa, o d'anar tard, o de deixar el cotxe allà. Fins i tot hi havia una foto, no?, d'un cotxe, no diré la matrícula, que dius, home, i no hi havia ningú dins, vull dir, que és allò, baixar, acompanyar el nen o nena i deixar el cotxe allà, que això representa un perill no només per aquesta persona invident, que això deu ser una cosa que deu fer anys que dura, vull dir, que no és d'ara, vull dir, però intentarem solucionar-ho, Això passa a la Salle també, en el carrer mateix Campins, no?, aparcament amb doble fil, etc. Però bueno, de moment allà es pot circular i no representa un perill, però està passant a més d'una escola, A més, si anem al voltant de l'escola Pasqual, i per això els policies es posen als llocs estratègics per garantir el tema de trànsit i de pas de peatons, no?, que diu plaça Comtes del Montseny, la mateixa La Salle en un altre costat, i esclar, els efectius són els que són, però amb això la policia de proximitat té diversos punts d'aquests negres que farà una acció, diguem, contundent, específica, i després es podrà contestar al veí, però és un expedient obert, com els expedients que s'han obert sempre, no? Envia el que ara es va batejar com a Iris, que després es dona resposta al veí o veïna.
Una mica no volia entrar en els casos concrets, però el tema era la resposta i la gestió d'aquestes consultes o queixes, que donéssiu una ràpida resposta, a vegades pot ser positiva pel demandant o no, però com a mínim que tingui una resposta. I igual que teníem l'anterior legislatura, que les respostes anaven sempre assignades pel mateix alcalde.
Són criteris, aquí la idea, i més quan són coses que afecten a més d'una àrea, per això l'expedient es pot allargar, perquè a vegades hi ha actuacions d'espai públic que es van produir ja fa uns mesos, vull dir que no hi era, que no s'havien fet en el seu moment, i ara és un tema més de vigilància. Però si hi ha vigilància ara, no es pot garantir que mai hi hagi un cotxe aparcat, mal aparcat en aquest cas, vull dir, hem de ser conscients.
Ara que parleu de la Salle...
Bueno, no es tractava
de... Jo entenc que... Jo demanaria que si us fa bé passar una llista dels expedients que en aquest cas no s'han contestat, no? I segurament amb tots hi haurà una explicació de l'àrea, de que és un problema que està... Sí, en Josep, per al·lusions.
Jo, és un incís petit, sense ànimes d'entrar en polèmica, però a tots els col·legis del poble, a tots, a l'hora puntuals que surten de la canalla, o ets una mica permissible, o si no aniries a saco, i això ja no es tracta, o el que demanes això, que anem allà a posar multes als pares de la Salle, que paren 5 minuts, i aquest al Pallarola, i a Trobar Roig, i aquests 10 minuts, que escolta'm, que era perquè ja sobre la vorera, vale, d'acord, però escolta'm, o bé som repressius per anar a... M'entens què vull dir? Estem...
Jo en cap moment us he dit la proposta aquesta, ni la resposta que se li ha de donar al ciutadà. Senzillament m'ha demanat un cas concret, i he tret un cas concret amb dates que va ser enviat.
És que estàs generalitzant, i jo faig algunes contestes per escrit i altres, i amb els 6 mesos que no porto, igual ha fet 30 o 40. I ara tu dius aquí que sembla que és que ja no fem cap. M'entens? I això de dir un cas concret ara, quan abans havies començat per les Torres i ara parles d'un de la Salle, m'entens? Bueno, vull dir, escolta'm, jo a 6 mesos, no a l'alcalde, sinó jo amb les meves àrees, he fet 30 o 40, sigui per escrit, o sigui per una trucada, o sigui per una entrevista.
Us passarem tota la relació de les Torres, i aquest cas concret jo no l'heu contestat. Poder no hi eres quan ho van fer, però ni sé si és la teva àrea.
No, però aquesta situació d'ara sí. No sé si és aquesta demanda que és, que anem a posar multes allà a la gent de la taula a la Salle. Aquesta és la teva demanda.
La demanda i no, posi,
perdoneu,
les possibles...
Perdoneu, no pretenem fer la vostra feina. La intenció era preguntar-vos si aneu a contestar. Nosaltres només hem preguntat
moment,
si aneu a contestar.
Un moment.
És que jo crec que s'està traient les coses de lloc.
No establim diàleg. El que passa que sí que es fan afirmacions i comparacions, que les comparacions sempre són odioses, no? I jo m'aguantaré coses a dir, diguem, no? Perquè jo no volia contestar, però jo el que no faria és contestar una cosa de dir la solució és aquesta i aquesta i s'aplicarà sempre, i que després això no es compleixi, no? Hi ha escrits que contesten veïns de dir aquest parc infantil s'arreglarà tal, i és del 2010, diguem, no? I ha passat tot el 10 i ha passat l'11 i no es va fer res.
Totalment d'acord. L'exemple no era perquè donéssim aquí la solució, i si llegiu veureu que fa una proposta al mateix veí. No era el tema de treure aquí que donéssiu una resposta a la demanda en cap concret. En principi,
si sembla, i t'ho agrairíem, de passar al llistat, no, per veure, hi pot haver hagut algun error, que s'hagi despapelat algun expedient, i veure els que no s'han contestat, per quina raó, i intentar agilitzar-ho. Però realment, de suggeriments, n'entren molts i molts i molts, suggeriments i coses de millora, i això, bueno, intentem anar contestant a mesura que els tècnics i les actuacions ho permeten.
Tots els que fem referència us els enviem.
S'agraeix. Endavant.
Si m'ho permeteu, un apunt al tema que estàvem tractant. Jo, més que nosaltres que us diguem el llistat, agrairíem que ens féssiu arribar doncs al registre de les instàncies que heu rebut, amb la data conforme l'heu rebut i la data que l'heu contestat, i veurem realment com estan funcionant aquest tema. Al final és prou important, l'únic que posem a sobre la taula és ens arriba, hem rebut per part d'uns casos concrets, però jo sí que puc dir que amb altres persones m'ha fet arribar el retard en contestar instàncies entrades a l'Ajuntament. Nosaltres no tenim tota la informació, potser solament arriben aquell petit percentatge que no hi ha hagut resposta. És tan fàcil com que ens feu arribar el registre de l'entrada i la contesta d'aquestes instàncies i per tant ho podrem corroborar.
Bé, una altra pregunta.
Només volia comentar una cosa. Realment és
sí, Carme.
Sí, és que, clar, la SAI és un drama. O sigui, no pels veïns, sinó pels pares. No, no, la circulació, i quan plou, allò és terrible. No es podria fer alguna mena d'acord d'espaiar les sortides dels nens amb cicles o alguna cosa? Perquè, clar, okay. Són...
Jo crec, ara ho anava a dir, el que està indicant el Dani, ho anava a dir jo.
Ja,
el que passa
però la
que
vida si no, és la vida real.
Sí, però si no canviem la consciència de que hi ha pares que no viuen massa lluny, que van amb el cotxe i van a última hora, no? Que falta un minut per entrar, o un minut, o que ja ha passat un minut d'entrar i sortir, això no ho canviarem, vull dir, perquè segurament es fa difícil que la mateixa escola surtin hores diferents, perquè els que surten faran soroll, igual, no? Si nosaltres estan donant classe, jo no ho veig, no, tot es pot estudiar i es pot pensar
per al·lusions
indirectes. De fet, l'única hora que coincidim sortint els 850 alumnes de l'escola són 4 dies a les 5 de la tarda. La resta d'horaris entren i surten a hores diferents. És veritat que hi ha un volum molt important de famílies, no? Són 500 famílies, però són 750 alumnes. Ara, si la comunitat educativa ha de fer l'esforç d'adaptar tota la mobilitat, no? Em sembla que no és la funció, ja tenim prou complicacions com per sobrepreocupar-nos de la mobilitat externa a l'escola, tot i que ja dic que això que dius ja es fa perquè infantil acaba una hora, primera una altra, si secundària una altra, de fet.
Jo penso que la mobilitat sí que és important perquè és una escola prou gran al mig del poble, no?
I com et dic, ja
bloqueja.
El criteri principal és l'educatiu i per tant en funció d'aquest criteri doncs, hi van la resta. Vull dir que a nivell de centre, vull dir que si després hi ha altres solucions...
Buscar una solució, una mica d'alleujament del col·lapse que es fa.
Sí, no és cap excusa, però fixem-nos, no? A Granollers o Barcelona, les zones que hi ha concentració d'escoles, el pidote que es munta pels mals hàbits, diria, d'una bona part de la gent. Això està claríssim, vull dir, això... I difícilment, jo crec que el que hem anat augmentant l'Ajuntament com a Ajuntament, en cada moment que s'ha pogut, és millores de seguretat, diguem, no? Pels alumnes que van a peu, l'entrada, la sortida, això s'han anat aplicant millores, però clar, miracles que en 10 minuts la gent vulgui, tothom arribar amb cotxe, que baixin i, no? I alguns acompanyals i tot, això és, bueno... No hi ha solucions màgiques, és un caos. Però bé, sí, és això, són 5-10 minuts que després tot s'escampa, no? Però molta gent ho podria fer a peu, a peu. O aprofitar el pàrquing, en aquest cas. Això passa, fins i tot passa la Tordera.
El pàrquing està ple, El pàrquing no
sí,
es pot aparcar.
Sí, passa la Tordera, que teòricament és un lloc no, més, no, que no està amb tanta concentració de vivenda ni d'alumnes, i també passa. Gerard.
Sí, per ser propositius en aquest tema, doncs proposem a l'àrea d'educació, l'àrea de seguretat ciutadana i els col·legis, doncs que es faci una campanya per prioritzar la mobilitat lenta i potser seria una bona cosa per anar treballant mica en mica aquest tema també.
Alguna escola ja ha començat a fer com la Tordera, però no és que les famílies ho visquin amb gaire entusiasme, ja t'aviso.
S'ha d'anar intentant, perquè els hàbits, si no els canviem, malament. Més preguntes?
Ai, perdó. No, feu-ho.
No.
Bueno, ara tenim dues preguntes. La primera és més curteta. És sobre... sabem que un edifici... Bueno,
degut a la crisi, tot el tema immobiliari. Tenim diferents edificis que són esquelets a dins de la trama urbana i sabem que quan un edifici es queda l'obra parada, doncs s'ha de presentar a l'Ajuntament un acte de paralització de l'obra, i en aquest acte doncs s'ha d'acreditar unes condicions mínimes de seguretat i de tancament de l'obra. Entre aquests criteris, un dels que normalment s'imposa és el desmuntatge de les grues, i hem vist pel poble algunes obres que encara que fa 2-3 anys que estan parades i mantenen les grues muntades, i era per preguntar o a veure si podeu mirar quantes grues queden en obres parades i es poden fer treure, i bueno, en cas de que el constructor o de qui sigui la propietat no la vulgui treure, doncs que ho faci l'Ajuntament i repercuteixi aquest cost en el propietari.
Sí, ho passarem, no?, a l'àrea de territori per revisar el que comentaves, no?
Concretament, per exemple, en el carrer Lluís Companys n'hi ha un.
Sí. Doncs ho passem a territori per, no?, per fer una inspecció i mirar que es desmunti aquesta grua. Endavant.
Després també teníem una pregunta sobre l'EDAR de la Batllòria o de Riells. Volem explicar que inicialment des dels serveis tècnics es van ficar sobre la taula tres opcions. Una era construir una nova EDAR a la Batllòria, que es va descartar per l'alt cost econòmic. Una segona era connectar amb l'actual EDAR de Riells, que treballa el 50%. I a llarg termini construir una altra EDAR conjuntament amb Riells. Aquesta, que per nosaltres era l'opció més raonable i coherent, inicialment es va descartar, i l'equip de govern va apostar per una tercera opció, que era bombar les aigües grises de la Batllòria fins a l'EDAR d'aquí Sant Celoni, del polígon del Molí de les Planes. Finalment, per la pressió de la coordinadora Salvaguarda del Montseny i també de la CUP, que va preguntar en aquest ple, en el darrer ple, doncs ens n'alegrem que l'equip de govern hagi canviat d'opinió i s'hagi decidit per la segona opció, la que inicialment veiem com inviable, i us volíem preguntar a què és degut aquest canvi i què heu valorat per fer aquest canvi. Positivament, sí. Òbviament.
No, només per aclariment, la postura de l'equip de govern no era inicialment fer un projecte o portar les aigües brutes de la Batllòria cap a Sant Celoni, era connectar amb l'EDAR de Riells, perquè és el que diu el SARU, diu el pla de la Generalitat, és el que diu, però la Generalitat, l'ACA, no ho fa, o sigui, la Generalitat ho podria fer i hauria de fer-ho, no té pressupost i no ho poden fer. I nosaltres, com a Ajuntament, el que, si no hi havia acord amb Riells, era irrealitzable, perquè passava per tot el terme municipal de Riells. Això ho vam intentar d'una manera o de l'altra i no va ser possible, no? Després, per diferents circumstàncies, jo crec que va influir, i que és bo dir-ho, no? La tasca de la coordinadora, com nosaltres vam començar a dissenyar el portar les aigües aquí, la coordinadora va manifestar que era incongruent, jo també crec que era incongruent, però havíem de solucionar un problema greu en aquest cas, d'aigües brutes llançades a la Tordera. I també va haver un canvi de política a l'Ajuntament de Riells, i després el que abans no podia ser, doncs ha pogut negociar-se, parlar-se, s'ha enviat ja un esborrany de conveni per part de l'Ajuntament de Sant Celoni a Riells, que l'estan estudiant, s'han enviat les propostes de diferents traces per connectar amb Riells, i ells han apuntat alguna cosa que per ells seria millor, i s'estan fent reunions tècniques per tal de tancar el tema. O sigui, jo crec que és bo, perquè és el que el SARU ja deia, que és el més congruent. També el més congruent és, quan es pugui, és fer una depuradora, no?, que reculli aigües de Riells, de la Batllòria i segurament una part de Breda i tal, amb un altre indret que no siguin allà, perquè allà queda força al mig de la població de Riells, de la zona urbana de Riells. Però bueno, això, amb els temps que corren econòmicament, com està l'ACA i el país, amb una depuradora que encara, no?, que està en un percentatge, amb una EDAR que està en un percentatge que està baix, no?, i què van aquestes aigües. La seva angoixa també com a Ajuntament és dir, bueno, si s'urbanitza o creix la població o creix alguna cosa industrial, que no tinguessin capacitat, però no és el cas, almenys pels càlculs que s'han fet no és el cas. Estem en bon camí de solucionar aquest problema, pagant-ho l'Ajuntament,
Bueno, ens alegrem del canvi i que, bueno, que tot això segurament, no sé si heu fet els números, però l'opció que finalment s'ha fet, de, imaginem, per la distància llargària de la canonada, també serà més econòmica pels ciutadans de Sant Celoni i la Batllòria.
Sí. Sí, sí, sí. Una pregunta més? Josep Maria.
Bona nit. Només és una pregunta ràpida. Ens vau fer arribar del pressupost de 2013 un document d'ingressos, un de despeses. No estaven tots els documents que normalment acompanyen el pressupost, amb el que entenem que encara no estava tancat, però sí que ens agradaria saber quina previsió tindríeu de com es tractaria el tema aquest en els propers mesos o els propers dies. Bàsicament perquè sí que vam tenir una primera reunió on, a part de veure com s'havia fet la liquidació d'això 2012, vam repassar ràpidament com els documents que ens havíeu passat, però bueno, vam entendre que el pressupost no estava tancat perquè bàsicament no teníem tota la documentació i més que res saber en quina situació està hasta aquest punt, sisplau.
Bé, de fet, quan s'aprovi el pressupost, sigui com sigui, encara segurament hi haurà interrogants en el camí, no?, de subvencions. Ara mateix avui acabàvem d'aprovar el conveni amb l'Escola de Música, no?, doncs interrogants de què serà l'Escola de Música aquest any, què serà l'Escola Bressol. Tenim l'interrogant del tema d'inversions, el PUOSC, no?, que es va convocar ja fa temps i no s'entén ni la més remota idea del PUOSC si tirarà endavant o no tirarà endavant, que això afecta força a les inversions, i la idea és, abans de vacances, tornar a retomar i intentar tancar un pressupost d'inversions 2013, tot i amb una projecció d'aquests propers anys, no?, també intentar ja projectar 2014, 15 i 16 per passar a tots els grups i poder-ne parlar obertament i veure si pot haver un punt d'acord que faci que tinguem pressupost no?, de l'any 2013 i no sigui un pressupost prorrogat. També la idea és revisar algunes de les àrees que, no?, que veurem, no?, que tindrem pot ser necessitats, no?, hem de tenir en compte que alguna àrea, per exemple, en aquest cas el servei a les persones, els ajuts d'urgència, només una dada, tancats a finals de maig, els ajuts d'urgència comparats amb el 2011, per exemple, estem un 40% per sobre, o sigui, de tot el 2011 ja portem ara més ajuts d'urgència amb un 40% que tot el 2011, o sigui, la situació és la que és i igual hi haurà d'haver-hi canvi de partides respecte al pressupost 2012, no?, encara que si no el provem el 2013, doncs fer canvi de partides i també segurament fer alguna modificació de crèdit per tal de, no?, quan, no?, si ens posem d'acord amb les inversions que, no?, que són necessàries i urgents per temes de seguretat, etc., i poder-ho tirar endavant abans de l'estiu alguna d'aquestes inversions. Hem de tenir en compte que també es va dient a la premsa i a nivell polític que el romanent de tresoreria, no?, es va dir primer que s'hauria d'utilitzar per reduir deute de l'Ajuntament, ara es diu que no, però no ha sortit encara no s'ha firmat no?, la disposició que diu en lloc de deute es pot fer inversions, que seria bo per coses necessàries i una mica per donar feina, que està claríssim que les inversions són necessàries en coses totalment, no?, que necessita el poble, no? O sigui, la idea és traslladar això, un apunt d'inversions i l'ordinari també veure els decalatges que hi poden haver i ara s'estan mirant a nivell tècnic el que ja està passant en aquests primers mesos d'aquest any. Una pregunta més?
Jo tinc un...
Sí, cuidao, tant tu. No s'ha trencat, no?
No, està bé, jo també. Jo tinc un prec que ens vau presentar amb l'última reunió amb l'àrea de territori el projecte de la remodelació de la carretera Vella.
Sí.
Posteriorment la vau presentar en els veïns i us van traslladar majoritàriament pues, la preocupació que tenen amb el que els repercutirà amb la contribució especial. Ens agradaria que ens féssiu arribar, ja que el pressupost i el projecte estava molt avançat, ens enviéssiu el desglòs del pressupost i el repartiment de les contribucions especials de cada veí per poder-ho analitzar una mica.
Sí, sí, el projecte no està aprovat perquè va ser una reunió amb bastants veïns i és veritat que hi havia gent que suposava fer la carretera Vella, teòricament perquè havien de pagar, que no havia, segons alguns no s'havia de pagar res. Jo recordo que hi va haver un pacte de tots els partits polítics en el seu dia que les contribucions especials, que fins aleshores eren aproximadament del 90-10, es va passar a ser l'Ajuntament aporta el 80% i els veïns aproximadament el 20%, i bé, és un tema que nosaltres ens vam concretar que faríem una sentada amb tots els grups polítics per veure què sortia i veure l'opinió de tots, perquè entenem que la carretera vella és la carretera vella, però és d'interès, diguem-ne, general, com qualsevol carrer. Hi ha carrers que quan s'han fet el carrer del Turó, doncs, també alguna vegada hi passem nosaltres i els veïns han pagat el 90, en aquest cas, i aquí també creiem que és necessària per diferents raons, pels serveis obsolets, per com està, no? I que entenem que és necessari. Però ens vam comprometre primer a parlar amb els grups polítics per després fer els números definitius de la contribució especial, i també se'ls va dir, perquè és veritat que en el PUOS s'ha demanat una subvenció que, si no, serveix per baixar la quota, diguem, general, no? I així estem. Farem una reunió tècnica, per això ja es va informant a la reunió. Sí, a la reunió de territori es va informar, quan tinguem els números es faria una reunió, perquè hi ha alguns altres temes per parlar, perquè puguem parlar en els diferents grups. També és veritat que hi va haver gent en contra, i quan van sortir la gent d'allà, més d'un, de dos, de tres i més, et deien no, això s'ha de fer, i més amb les condicions que es plantegen, i més com està. Clar, de vegades amb aquestes reunions tumultuoses, no? Qui més crida sembla que té raó, i el que està en contra, diguem, no? Però bé, jo crec que s'ha de dialogar, com per això vam fer una reunió, que sabíem que no seria fàcil, però es va fer la reunió explicant a nivell tècnic cap on anava la millora de la carretera vella.
En aquest moment sembla que una mica la incertesa del que els hi toqui, sí, a cada un és el que els preocupa, i sí, per això doncs, quan abans puguem
quan abans se sàpiga
la informació
i es faci una reunió amb els veïns altra vegada i s'expliqui, jo crec que serà millor. Sí, sí. Sí?
Jo penso que políticament, i ara estem a la meitat de la legislatura aproximadament, estem als dos anys, és bo pues, revisar com estan les coses i una mica també veure com s'estan executant aquelles coses que en aquest cas el Partit Socialista doncs, portava en el seu programa electoral i eren propostes per tirar endavant al llarg d'aquests quatre anys. I tocaria un aspecte que és un dels primers que posàveu en el vostre programa electoral i que feia referència a la importància que en el nostre municipi té el sector industrial, no? com a motor de creixement, no? I bé, com a element important, no? Per la consolidació de llocs de treball. I aquí fèieu referència a punts que tiraríeu endavant i és en el que us voldríem demanar que ens informéssiu de com està. Un d'ells és quantes empreses del sector de les energies renovables i de les TICs, no? Les tecnologies de la informació i comunicació, que manifestàveu que incorporaríeu en el teixit industrial del municipi, amb quantes d'aquestes empreses heu tingut contacte, heu tingut relació, i quantes d'elles doncs, hi ha algun tipus de compromís per incorporar-se en el municipi.
Només un comentari, si recordes bé el programa, el que es deia era que especialment en la zona nova del que en diem Can Caseta, no? Al costat del Copperfield, que la idea seria que es tiraria endavant el pla parcial aquell i és on tenirien aquest sector. Aquest pla parcial no tira endavant, tots ho sabem, i em sembla que a l'època que hi eres també es devia intentar, s'ha tornat a intentar tirar endavant aquest pla parcial i no tira endavant, o sigui que solucions fàcils no n'hi ha. El que hem de dir és que, sense ser triomfalistes, el que s'està fent és un estudi del Molí de les Planes en contacte amb les diferents empreses, s'ha fet una enquesta i aquesta setmana que ve, si no recordo malament, es fa una reunió amb les persones, diguem, o les empreses que més tiren, no, del polígon Molí de les Planes per tal d'escoltar la seva opinió a les enquestes que s'han fet i començar a fer alguna actuació en aquell polígon que, segons ells, fa anys i anys que no s'hi feia res de res, no? I intentar. Una de les mancances del Molí de les Planes, només com a comentari, és el tema dels accessos, i aquí, en aquest cas fa pocs dies que en Carreteres se'ns va presentar ja un projecte de millora d'accessos al Molí de les Planes i al sector de les Illes Velles, les Torres, i ara hem contestat per tal que es produeixin millores. Una cosa és el que en el programa pots dir, però l'altra cosa és la realitat, i hem de trepitjar de peus a terra, i el que hem apostat en aquest cas és per, ja es veu, la formació, nous cursos de formació, jo diria molt com ho diria, no complementaris, sinó molt diferents, perquè entenem que s'ha de tocar moltes tecles i més en els moments que passem, i després també l'interès és fer formació, que és una mancança i que ja s'ha firmat un protocol amb l'Escola Sant Gervasi i en tenen coneixement el Departament d'Ensenyament per intentar tenir cicles formatius a Sant Celoni per, no? I cursos ocupacionals del sector de la química. I amb això s'està madurant aquesta idea que amb l'Escola Sant Gervasi s'havien tingut contactes fa 6 o 7 anys enrere, no ve d'ara, sinó que s'havia ja començat a parlar fa 6 o 7 anys enrere, i creiem que a més en els llocs que s'està creant, en el sector que s'estan creant llocs de treball, especialment, pot ser en serveis, que també, en comerç, etc., però especialment en el sector químic, no? I així els números que tenim són els que són. O sigui, nosaltres fem l'aposta en aquest moment perquè altres sectors que s'han sondejat o que s'han... avui mateix aprovàvem, no?, també un conveni amb Diputació de Barcelona per tal d'assessorament i per tal d'empreses que hi hagi perill, o petites i mitjanes empreses que hi hagi perill de que tanquin, de que tinguin assessorament i que pugui donar una continuïtat a aquesta empresa. I algú ha apuntat, com la CUP també, de que aquest assessorament és per intentar també, en els casos que pugui ser possible, que es creessin cooperatives, no?, abans de tancar, cooperativa, o que continués de la manera que creiessin convenient, no? O sigui, nosaltres creiem que de vegades és bo, no?, ser realista, i les coses són molt diferents.
Bé, en fi, de la pregunta que li he fet no m'ha contestat res. M'ha aprofitat per dir tota una sèrie de coses que suposadament s'estan fent. Bé, per tant, la conclusió és que de la proposta, del compromís d'aportar empreses de sectors sostenibles com són les energies renovables i les TICs, no s'ha fet cap contacte, i per tant, com que no s'ha fet cap contacte, no se n'ha pogut portar cap, que podia haver estat així perquè les circumstàncies no ho haguessin permès, però les gestions es podrien haver fet. L'altre punt...
S'han fet contactes,
L'altre, en fi, ho he preguntat i no m'ha dit ni el nom de l'empresa, ni... no m'ha contestat el que li he preguntat. L'altre punt que parcialment sí que l'ha contestat, que és que es comprometien a habilitar terrenys per a la ubicació de noves empreses. En el programa no especificava ni el lloc, simplement ho deia de manera genèrica, i a més es comprometia a tirar endavant un nou urbanisme, no?, que permetés planificar un desenvolupament econòmic per Sant Celoni. Entenc que això vol dir pla general. Tenim la constatació ja des de les negociacions que vam tenir l'any passat que no hi havia voluntat per tirar endavant el pla general aquest any, més enllà de començar a fer algunes gestions i encarregar alguns estudis com fins ara s'ha fet. Estem a 2 anys, no ens hem assentat per reflexionar sobre el futur del municipi des del punt de vista econòmic. Per tant, entenc que amb la resposta que m'ha donat, cap d'aquests 3 punts del seu programa electoral ha tirat endavant, i vull que quedi constància d'aquests fets.
Bé, em sembla que està molt clar que s'han fet accions, i així els números ho estan demostrant, d'aplicar mesures, com ho diria, de facilitar, no?, la implantació d'indústries, de comerços, d'activitat econòmica. En resum, s'han fet esforços tècnics i polítics, però no, perquè per orientació política, però que hi ha hagut un esforç importantíssim, i els números així ho estan reflexant, no? Tot i la gran crisi que patim, doncs estan obrint nous negocis a Sant Celoni gràcies a les facilitats que es donen i a la rapidesa que es donen. Desitjo a la gent, als nous emprenedors que estan, no?, podem veure aquí al voltant de l'Ajuntament, no?, doncs noves activitats. Desitjo molta sort i que tant de bo, no?, la crisi aquestes no els afectin i puguin continuar mantinguent aquestes activitats. Noves activitats, per sort, n'hi ha bastantes. I no defugim de que la crisi està afectant empreses, no?, de la construcció, etc., com estan afectant a la majoria de, bueno, a tot Catalunya, per desgràcia, com a país. Per això estan sector químic, sector comercial, etc., doncs podem estar, no diré satisfets, que mai ho podem estar, però com a mínim són sectors que estan en dansa. Després, jo també, al Pla General s'han començat a fer treballs i properament sembla que s'està acabant, ja s'estan acabant aquests treballs, en tindrem contacte, però jo ja ho vaig dir, el model de poble, segurament equivocat o no equivocat, que es va dibuixar en el seu dia, jo insisteixo que és un model de... ja planificat alguna zona industrial a Sant Celoni, no diria que s'hagi d'ocupar més zones ni per edificació ni per zona industrial, fins i tot en algun lloc s'ha de pensar, jo diria, en descalificar alguna zona, i això ja en parlarem a nivell de grups. I després, clar, nosaltres no compartim, ja ho vam dir en el seu dia, no compartim doncs, projectes no, com l'ARE, etc. I també estem mirant de descatalogar el que se'ns va dibuixar en el territori, que sempre que està dibuixat és un perill, d'aquesta ronda que ens trinxava tota la part de Maribaus, de Can Riera de l'Aigua, amb una carretera, no, una macrocarretera, que segur que això nosaltres estem mirant de veure la manera que podem descatalogar o que s'anul·li aquesta afectació en el territori.
Sí. És en relació a això, eh? És un comentari. Bé, ja que treus el tema, també m'agradaria saber, un dels compromisos adquirits per part del Partit Socialista era que es planificaria la nova connexió entre la rotonda de l'autopista i el camí de Palau passant per Moixerigues, i era saber quines gestions l'equip de govern d'aquest compromís electoral doncs, han realitzat.
Això Santa Maria, amb Santa Maria del Palautordera, no? Se n'ha parlat i hi ha projectes que s'han descartat, no? Per l'impacte que podria produir-se. Això estava dibuixat en el seu moment, el pla general, no, que tenim, hi havia un dibuix de tota una connexió que una es veu que és irrealitzable i dues, segons quin tipus d'afectació sigui, jo crec que és de saber rectificar. Quan hi ha coses que ben estudiades pels ajuntaments no s'han descartat. I també hi ha hagut un moviment a la zona de Moixerigues i del Pont Trencat que també jo crec que s'ha d'escoltar la gent, s'ha de dialogar i encara que estigui en un programa saber rectificar és de savis.
Jo el que volia preguntar és que van començar amb molta força les converses i les visites per analitzar tota la situació de la recollida d'escombraries a Sant Celoni. Això s'ha parat, sembla, almenys des del nostre punt de vista d'informació. Pel que sé, dintre d'uns mesos haurà que prendre una decisió. I jo demanaria com a mínim de fer un planning de reunions de treball per veure fins a on podem arribar i en quant temps podem arribar. No arribar a la concessió, tindrem que segurament prendre una altra decisió per tindre ja les mires més endavant d'on podem arribar. Jo porto 2-3 mesos que no hem parlat més d'aquest tema. M'han dit que s'estan fent estudis econòmics i de possibilitats, però la veritat des del nostre grup el que veiem potser que és un fort increment de treball pels tècnics de l'Ajuntament, però de tota manera és un esforç que tindrien que fer de cara al futur. I llavors el que demanaríem seria un planning de reunions i d'informes per no arribar a octubre, a setembre-octubre, no? Que serà...
Estem en pròrroga ja, vull dir que
però de 3 mesos, no?
Sí, però es pot, no és un termini tancat, la idea, jo crec que en pocs dies ja hi hauran informes i després amb els informes tècnics que hi hagin és assentar-se, hi ha pendent també una reunió explicativa, no?, que en aquest cas s'ha posposat per un problema personal de la persona que venia a donar i haurà d'anar seguint el camí. Jo crec que no ens hem ni de precipitar, però hem d'intentar...
Però tampoc d'aturar.
No, està clar. Clar, no,
més quan s'acosten les dates i tot avança i hi ha que prendre decisions sí. Amb aquest tema.
Sí, sí, els tècnics estan treballant, el que passa és que estan treballant amb algun altre plec de condicions que ara és un dels que s'ha obert els sobres, que demà s'obre l'últim sobre, que és el de neteja, i no, neteja d'edificis, eh? Estan treballant amb un altre plec, que és neteja viària, i també estan treballant amb el plec de la recollida d'escombraries.
Bé, aprofitant potser la pregunta que ha fet la regidora d'Iniciativa, la Carmen, en el ple anterior crec que va ser que vàrem demanar informació en referència a l'informe tècnic econòmic que s'havia encarregat o que des de l'equip de govern es havia parlat amb el Consorci de Residus per tal de que s'elaborés. Amb alguna reunió posterior que hem tingut sembla que aquest informe es quedava amb un full d'Excel i una miqueta més d'alguns números, però que no hi havia reflexió sobre model. Ha tingut informació de la pròrroga del contracte amb l'empresa que fa la recollida i la neteja viària. Tenim informació que s'ha pres la decisió de separar, no?, per un costat un contracte per la neteja viària, per un altre costat el contracte per la recollida de residus en el model que des de fa més d'un any s'està reflexionant sobre quin ha de ser, que entenem que és una decisió complexa, que és una decisió que té avantatges i té riscos, que s'han d'analitzar, però la percepció que nosaltres tenim, i m'agradaria saber si l'alcalde ho veu d'aquesta manera o no, però tenim la sensació que el que s'està fent simplement és anar demorant i anar allargant la presa de decisió perquè el temps d'alguna manera vagi corrent i els criteris i les decisions es van adaptant en funció de les circumstàncies, no tant per un determinat criteri que pugui tenir l'equip de govern, que nosaltres no hem sabut percebre, i tenim la sensació que la contractació, no?, es demora, sembla que s'està parlant de cap a finals d'any, octubre-novembre, en fi, es divideix el contracte, no sé si això tindrà a veure al final amb quin serà l'òrgan que l'haurà d'aprovar ni de quina manera. En fi, tenim una sensació de no saber massa bé cap on anem, i jo crec que no és bo que això es vagi allargant d'una manera interminable, no? I per tant demanaríem bé un posicionament clar o com a mínim una sentada entre tots els grups que poguessin fer un procés de reflexió. Crec que la informació ha d'estar sobre la taula, després d'un any de recollir informació aquesta ja ha de ser-hi, i en tot cas el que cal és prendre una decisió.
Bé, el compromís que hi ha és, si l'informe tècnic està, no, dintre d'aquest mes de juny, es fa una sentada, que esperem que hi sigui, i després hi havia uns números fets que la realitat és que poden ser molt canviants. No s'ha tancat el pacte amb Ecoembes ni amb Ecovidrio, que són les dues, diguem, empreses, diguem-ne, no?, del sector, que són les que fan tot el reciclatge del plàstic, no?, del plàstic dels envasos, en aquest cas, diem plàstic però són envasos, i dels envasos de vidre. I això, els preus seran, almenys a nivell numèric, una cosa és el criteri després del model, però a nivell numèric poden ser força importants, i no està tancat. S'està negociant per part de l'Agència de Residus de Catalunya i les entitats municipalistes, l'ACM i l'FMC, s'està negociant amb Ecoembes i es porten unes quantes reunions, i primer com ho diria, la rebaixa era molt important, però no hi ha expectatives de que això es millori massa, no? Llavors els números poden sortir bastant malament. Com a mínim la idea és informe tècnic, que tinguem aquests números, fer sentades i posar sobre la taula els diferents models que són els que són, que alguns ja els hem anat a visitar, i l'equip de govern dirà la postura que ell, no?, que nosaltres opinem qui seria millor, i després intentar veure si això es pot consensuar i es pot consensuar amb la majoria o a poder ser a tots els grups polítics, sigui quin sigui el model definitiu. Això, almenys el que amb algunes de les visites que es van fer en alguns llocs del porta a porta, que és on s'ha anat a fer visites, és el que recomanaven tots els equips de govern que hi havia, de que si s'engegava un nou model, en aquest cas molt diferent del que s'estava portant a terme, doncs havia de ser amb el consens de tots els grups polítics, si no era un risc i podia ser una fractura, diguem, no?, més o menys social.
Només volia preguntar el motiu pel qual sempre us en descuideu d'enviar la documentació que en el ple us comprometeu a enviar, com l'informe de l'escola de música o l'informe dels residus.
És que l'informe dels residus no hi és.
Bueno, però sí que hi ha uns números que en el passat ple us vau comprometre a enviar tots els grups municipals.
Us van enviar uns números.
Sí, vam tenir una reunió i ens vau facilitar un full Excel, una informació... Sí, sí.
El que mirarem és d'actualitzar els números, no? Com a mínim, actualitzar-los amb el que s'està adivinant, perquè enviar ara fulls d'ingressos, per exemple, de selectiva, que estan tot completament desfasats, jo crec que seria un error, no? Perquè és millor tancar el tema amb el que sapiguem cert que hi ha el conveni amb Ecoembes i sobre això treballar, no? I si hem de trigar un mes, trigarem un mes o trigarem un mes i mig, però jo no em vull comprometre ara a enviar uns informes que no hi són.
Però el món està en constant moviment i canvia cada dia, i si sempre hem d'esperar a saber el que passarà d'aquí un mes, no ho farem mai. Tampoc sabem quin serà el preu d'abocament del metro cúbic amb un abocador d'aquí un any, i per això no hem d'esperar d'aquí un any, perquè són preus que canvien cada any. Si sempre hem d'anar esperant...
Perdona, però és que el conveni Ecoembes era de diversos anys i ara ha caducat. O sigui, des del gener d'aquest any no sabem el preu que es cobrarà, i crec que és important perquè serà un període no d'un any sinó de diversos anys, no? El preu de l'abocador més o menys són estables. Sabem el preu que hi havia a Palau Tordera i sabem el preu que hi ha a Mataró, que és el més propers, els llocs on se'ls va abocar. Varia poc d'un any per l'altre. Bé, el compromís és... tancat l'informe, enviar-ho a tots els grups, i tancats els números, enviar-ho a tots els grups i fer, doncs, dues, tres reunions, les que calgui, per posar sobre la taula, no? A més de la sentada que hi hagi explicativa d'una persona tècnica amb el porta a porta, que puguem també escoltar l'opinió, diguem, en directe, no? D'un tècnic. Algun prec? Pregunta? No? Per tant, s'aixeca la sessió.